El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia d'aquest diumenge. Benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui el programa comença per parlar de l'època de platges. Ja comença a fer calor, els caps de setmana ens apropem a les platges, encara que potser l'aigua encara està una mica més freda, i volem parlar precisament d'aquest canvi de temperatura, de la síndrome de la immersió. Atenció, perquè hem d'anar en compte. I parlem ara de la síndrome d'immersió, o del que és el mateix, el xoc, aquest brusc de temperatura, que pot patir el nostre cos en comparació al medi. Com, per exemple, si ens trobem a la platja prenent el sol amb molta calor i de sobte ens tirem a l'aigua que està molt més freda. A causa d'aquest xoc perdien la vida aquests dies un noi de 17 anys i una dona de 75 a una platja de Múrcia. I nosaltres doncs volem parlar del que és, dels seus símptomes, les causes i quines mesures podem prendre com a prevenció amb l'experta en seguretat aquàtica, el Ramsès. Molt bon dia, Ramsès.
Hola, bon dia, Laura.
Clar, explica'ns exactament què és aquest síndrome de la immersió, aquest canvi tan brusc de temperatura que pateix el nostre cos.
Doncs, tal com has dit, el problema ve quan el nostre cos està en una temperatura elevada, doncs probablement en entorn doncs, marítim, doncs, que hem estat al sol, a la platja, o fins i tot fent algun tipus d'activitat física que ha augmentat la temperatura del nostre cos, i el que fem és submergir-lo de manera sobtada en un líquid que està molt més fred que el nostre cos. Això produeix que momentàniament manqui d'una manera efectiva el reg sanguini al cervell i que fem una baixada del nivell de consciència o fins i tot una pèrdua de nivell de consciència. I això el que provoca és que la persona doncs, pugui doncs, ofegar-se, un ofegament secundari a aquesta disminució del nivell de consciència. Per aclarir-nos, si això passés a terra ferma, ens enduríem una bona patacada contra el terra, però no ens ofegaríem. El problema ve quan això passa en medi aquàtic.
Clar, llavors també ve encara més incrementada aquest perill, no? Aquesta preocupació pel fet de poder-te ofegar, no? D'aquest ofegament.
Exacte, és una cosa secundària però que acaba amb la vida de la persona. Clar. A més, hem de pensar que ara mateix tenim doncs, bueno, es preveuen onades de calor molt fortes, per tant hem d'anar molt en compte.
Exacte. Quan parlem d'aquest síndrome de la immersió, també podem fer una mica de referència, no? Al mític tall de digestió que sempre ens deien les mares, no? O ens deien els familiars, de vigila després de dinar, no? No anar-te corrents a banyar a la platja. Té alguna relació o és diferent una cosa de l'altra?
Té a veure, però no és el mateix. Primer, per aclarir-nos, tot i que ja ens va bé que la gent no tingui en ment, ja ens va bé, tot i que des d'un punt de vista científic podríem dir el tall de digestió com a no existeix. El problema el tenim que quan estem fent la digestió, sobretot si són digestions pesades, perquè hem menjat, ens hem atipat molt, tenim molta part de la sang del nostre cos que està treballant a l'estómac i a la panxa per digerir. Per això ens ve una mica a vegades la son quan fem digestions de menjars pesats. Perquè, clar, si tenim molta sang a la panxa, doncs, diguéssim, per dir-ho d'una manera simple, no arriba tant al cervell. Per això ens adormim una mica. Si jo el que faig és fer un exercici físic sobtat, o, en el cas aquest, ficar-me amb una aigua que està molt freda, doncs passarà el mateix. La necessitat de sang al cervell doncs, no serà suplida de manera suficient i també podem tenir un problema. Però tall de digestió, com a estic, no ens farà mal. Com a molt tindrem mal de panxa i farem diarrea. Però això no ens passa de res. Sortirem de l'aigua i ens anirem corrents al lavabo. El problema ve quan el que ens manca és suficient sang al cervell. Per tant, acabem tenint aquest xoc termodiferencial, aquesta diferència de temperatura. Però com us deia al principi, ja ens va bé que la gent recordi això que ens deien les àvies i les mares, que si mengem no ens posem a l'aigua de seguida. I si ho fem molt a poc per anar-se aclimatant a la temperatura de l'aigua.
Clar, al final l'equilibri, no, la raó principal és aquesta climatització, no, aquest equilibri entre la temperatura del cos i la temperatura doncs, de l'aigua a la que ens anem a banyar. No? Quins consells serien els que hauríem de seguir perquè no ens passi res d'això?
Doncs, primer de tot, si entrem a l'aigua, sigui quina sigui les circumstàncies, fer-ho de manera doncs, lenta. Doncs com ho fa habitualment la gent gran. Ens mullem els turmells, ens mullem els canells, ens mullem darrere del clatell, que són zones doncs, que són a nivell tèrmic delicades i ens fan que el nostre cos es vagi adaptant a aquesta temperatura. evitar també un augment de la calor, és a dir, intentar no estar massa estona al sol. No tan sols al sol, podem estar a l'ombra, però la temperatura ambient també farà que augmentem la nostra calor. També no fer-ho després de fer exercicis físics importants, perquè també hem augmentat la temperatura del cos. Per tant, tot i que ens vingui molt de gust doncs, llançar-nos a l'aigua per refrescar-nos, hem de pensar que el nostre cos està molt calent, que l'aigua estarà molt més freda que nosaltres. També, òbviament, intentar doncs, no fer menjars copiosos. Això som, bàsicament, així podem evitar com seria el síndrome aquest d'immersió o xoc termodiferencial.
Mm-hmm, exacte. Quan abans no explicava jo mateixa aquest fet que ha passat amb el jove i la dona que han mort a Múrcia, aquesta platja de Múrcia, per aquest xoc, aquest síndrome d'immersió, clar, quan tenim la mala sort de que ens passa això, el temps de reacció és molt curt, no? Vull dir, recuperar-se és difícil.
Bé, el problema tenim que, clar, perdem la consciència, o fem una davallada de nivell de consciència molt a prop d'un líquid. I si el nas i la boca, les vies aèries, queden enfonsades, clar, el que farem serà, perquè clar, seguim respirant, tot i que perdem el coneixement, inspirem aigua, respirem aigua, no estem preparats per això, i el que produïm és un ofegament. És el que dèiem al principi. Vull dir, si això es produeix a terra, farem una patacada, ens donarem un bon cop, però no ens ofegarem. Això sí passa. Fins i tot a la vorera. Vull dir, hi ha molta gent que fa aquesta baixada de nivell de consciència als dos primers metres d'aigua i cau boca terrosa, però que ja és aigua. Per tant, hi ha un ofegament immediat que, si no es reverteix, en qüestió de 4 o 5 minuts, el que farà serà acabar amb la vida de la persona.
Clar. I com podem prevenir tot això, a part dels consells aquests que ens has donat a l'estiu, no patir aquests accidents? Què és el que podem fer?
Doncs mira, un consell molt útil és no anar mai a la platja o no fer aquesta activitat, no fer-ho sol. És a dir, que sempre tinguem algun company, alguna persona que ens pugui ajudar si tenim un problema o si detecta que ens està passant alguna cosa i no tenim temps d'avisar. A part, òbviament, tenir aquesta cura personal de no atipar-nos massa, si notem que fa molta calor, anar-nos hidratant i entrar a l'aigua a poc a poc. D'aquesta manera, això que és molt diferencial, aquest síndrome d'immersió no s'arribarà a produir.
Perfecte. Doncs, Ramsès, expert en aquesta seguretat aquàtica, gràcies per parlar amb nosaltres i donar-nos aquests consells ara de cara a l'estiu, que ja comencem a anar a la platja, a la piscina, i hem d'estar atents, no?, i alerta amb totes aquestes coses, aquests riscos, no?, en certa mesura, que podem patir si no ens adonem. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ara volem parlar dels resultats d'un estudi que han demostrat la relació entre tenir una mala microbiota i una pitjor recuperació després d'un trasplantament de fetge. Es tracta d'un estudi liderat per l'Hospital Vall d'Hebron, on es va analitzar la microbiota de 17 pacients d'abans i després de la intervenció, mantenint el seguiment fins un any després. Sobre el tema en volem parlar amb la doctora Chess. Doctora, muy buenos días.
Buenos días.
Claro,
gracias, Soja. Sí, por llamar.
Claro, los resultados han demostrado esta relación, ¿no?, entre tener una mala microbiota y también una peor recuperación en el caso de tener un trasplante de hígado. Es así, ¿verdad?
Correcto, sí. Lo que hemos visto es que cuando un paciente tiene una alteración más amplia de la microbiota antes del trasplante, pues estos pacientes, después, un año después del trasplante, todavía llevan una microbiota más alterada que los que inicialmente tenían una microbiota menos alterada.
¿Y cómo ha sido el estudio, el momento de llegar hasta aquí?
Nos costó mucho para conseguir 17 pacientes, porque al principio la hipótesis era que de esos pacientes después de trasplante la hipótesis que teníamos es que la microbiota podía impactar el rechazo o no de trasplante.
Claro.
Y no sabíamos que nos podía costar tanto a tener 17 pacientes porque tenían que entrar con todos los criterios, ¿no?, del estudio.
Uh-huh.
Pero igualmente hemos conseguido reclutar a 17 de ellos con 17 controles que son familiares de sus pacientes, y también hemos analizado la microbiota de los donantes.
De acuerdo.
Y con esto, por lo menos, aunque no hemos podido predecir si un paciente con una microbiota inicial va a hacer un rechazo o no del órgano, porque el número de pacientes era demasiado pequeño, hemos podido ver que estos pacientes, antes del trasplante, se pueden dividir en dos grupos, ¿no? Un primer grupo, que son pacientes que llevan una microbiota más alterada, y un otro grupo, pacientes con una microbiota menos alterada. Y, curiosamente, lo que hemos visto es que los que tenían una microbiota más alterada eran los pacientes que tenían también una función hepática más severa.
De acuerdo.
Más alterada.
Sí.
Y estos pacientes, después de un año de trasplante, guardan una microbiota más alterada, y entonces han tenido más dificultad en recuperar su función hepática también.
De este modo, las personas que han tenido una evolución más positiva postoperatoria, digamos, en un año, es cierto también que habían conseguido un nivel aún más saludable de microbiota, ¿no?
Correcto, correcto, exacto. Hemos visto una asociación entre la recuperación de la función hepática y la recuperación de la composición de la microbiota.
Exacto. Claro, todo esto lo habéis hecho con 17 pacientes, ¿no? Tanto antes como después de la intervención. En estos momentos, ahora ha pasado un año, me contabas, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso? Pero ahora estos pacientes pueden hacer vida completamente normal.
Sí, lo que, bueno, yo no tengo, yo personalmente no soy el clínico que ha seguido esos pacientes, especialmente después de un año, pero lo que yo he entendido es que muchos ahora han recuperado muy bien su función hepática, sí.
Así que podemos decir que ha sido positivo, ¿no?, al final este estudio. Y que estos pacientes se encuentran recuperados, que están bien, y que tanto los que tenían una peor microbiota y lo tenían en este caso un poquito peor que el resto, pues se encuentran bien y han podido recuperarse.
Exacto, exacto.
Pues doctora Chess, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por habernos contado estos resultados, ¿no?, del estudio que habéis hecho. Gracias.
Muchísimas gracias a usted.
I aquests dies, atenció, perquè s'han commemorat 40 anys del primer trasplantament de cor a Espanya, que es va fer a l'Hospital de Sant Pau i que va marcar una fita en l'avenç de la medicina i va posar les bases dels trasplantaments al nostre país. En parlem amb el doctor Antonino Ginel, que és el director del Servei de Cirurgia Cardíaca de Sant Pau, del mateix hospital. Doctor, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem i celebrem aquests 40 anys del primer trasplantament de cor a Espanya, que es va fer a Barcelona. En quin moment es trobava vostè en aquella època? Si posa la vista enrere, on estava?
Jo no sóc nascut a Catalunya, en aquell moment jo era a Càlis i estava començant la meva carrera de medicina. Però sí que, com que va ser testimoni d'aquesta fita, he de dir que va ser un dels inputs més importants per orientar-me professionalment i en un futur fer-me cirurgia cardíaca.
Clar, imagino que en un moment en el que un professional de la medicina començava a treballar i es portava a terme aquest primer trasplantament de cor, doncs era, suposo que molt emocionant, no? I donava doncs aquestes ganes, no?, de treballar encara més en el sector. Al final, 40 anys d'aquest trasplantament, es diuen aviat, però és molt important i no fa tant, no?
No fa tant. De fet, tothom té la impressió o la idea de que els trasplantaments es feia molt de temps que es feien fora d'Espanya, de Catalunya, que va començar el doctor Christian Barnard a finals dels anys 60. I això és veritat i no ho és. perquè sí que és cert que es van fer espantaments, però encara no teníem una manera d'evitar de forma efectiva el rebuig. Mm-hmm. I llavors els metges sabien com fer el trasplantament, però encara no sabien com evitar d'una forma efectiva el rebuig. I això va ser veritat a començament dels anys 80. És a dir, al 82, als hospitals més importants del món ja es va començar a fer trasplantament amb seguretat, perquè es va tindre de les medicació antirebuig que funcionava. I això posa més en valor el que es va fer en Sant Pau, perquè va ser 2 anys després ja es va fer el primer trasplantament aquí a Sant Pau. Ja feia poc temps que el trasplantament era una realitat clínica, que va ser, repeteixo, el 82, més o menys.
Mm-hmm. Clar, parlem sobretot d'aquests anys, no, d'aquestes novetats, d'aquest rebuig que vostè comentava, però clar, com es feia abans un trasplantament? Suposo que tenia molts més riscos, no, i era molt més complicat per tot el personal mèdic, no?
Evidentment, perquè si vostè resumeix molt el que es fa en un trasplantament, que és connectar i desconnectar les grans artèries i venes entre el cor i el pacient, pot pensar que es fa el mateix. Però l'acte quirúrgic ha canviat moltíssim. Tot el que volteja això, com fer que el pacient estigui en bones condicions, com mantenir la circulació el temps que el seu cor deixa de bategar fins que batega el nou, com maneguem tota la resposta del cos a l'acte quirúrgic, tot això no ha deixat sinó de millorar en aquests 40 anys i fer molt més segur el trasplantament des del punt de vista quirúrgic. Tot i que el major avenç en aquests anys ha estat l'avenç en la medicació antirebuig. Des d'aquests primers medicaments que dic que van estar al nostre abast a començaments dels 80 fins ara, hi ha hagut un avenç molt important. Hi ha moltes famílies de medicaments nous, controlem el rebuig d'una forma molt més efectiva i amb menys efectes secundaris en els pacients, i de vegades fem gairebé un tractament molt personalitzat a cada pacient per modular el seu rebuig. Això i l'avenç quirúrgic han estat de la mà els responsables de la millora. Mm-hmm. Dels nostres resultats.
Clar, han estat, podem dir, les novetats, no?, que hi ha hagut en tots aquests anys, no?, aquests grans avenços en els trasplantaments i concretament en el trasplantament de cor. Sí que és cert que en l'àmbit dels trasplantaments cardíacs, no?, hi ha hagut durant tots aquests anys debats sobre els reptes actuals, no?, i els futurs. En aquests moments, quins diríeu que són aquests reptes que queden encara per endavant?
Els reptes principals són, en primer lloc, fer que el rebuig sigui el menys visible possible, és a dir, modular, que és la paraula que emprem nosaltres, la resposta del cos amb el cor el màxim possible perquè accepti aquest nou cor de la millor manera. Però també trobar altres fonts d'assistència al cor quan falla, ja siguin assistències mecàniques, és a dir, aparells que posem per ajudar el cor i que cada cop estan més evolucionats, i, per altra banda, trobar la manera de fer que el cor accepti cors molt diferents dels d'un ésser humà, que són cors de procedència animal.
Mm-hmm.
I en aquestes tres línies són les fronteres de l'avanç quirúrgic. Però s'ha de posar el trasplantament cardíac dins de lo que és el tractament de la insuficiència cardíaca, el tractament global de tots els pacients que el cor, el múscul del cor, comença a fallar. I el trasplantament i tot el que volteja el trasplantament és una part, perquè també s'ha de recordar que els avenços que s'han produït en els últims 15-20 anys en el tractament de insuficiència cardíaca han estat espectaculars. I molts pacients que abans no tenien cap altra sortida, ara recuperen una qualitat de vida acceptable i poden viure sense mesures més agressives com pot ser el trasplantament.
Mm-hmm. Perquè, doctor, quin tipus de pacient era en aquella època, fa 40 anys, el que doncs, havia de fer-se un trasplantament de cor? Quins pacients eren els més habituals?
Els més habituals eren pacients joves amb el que es diu ara miocardiopatia idiopàtica, és a dir, pacients que d'una manera que encara no sabem sempre per què el seu múscul del cor comença a fallar. Aquest és el perfil de pacient normal d'aquella època. Però, com que no disposaven de medicació i de manera de tractar aquests pacients, quan eren molt jovenets, o els feies el trasplantament, com ho diem.
Clar.
I amb aquests 40 anys disposem d'un tractament per a aquests pacients. I molts d'ells mai es trasplantaran, o si arriben a trasplantar-se, ho faran quan siguin més grans.
Exacte.
Això fa que el perfil ha canviat. Per què? Perquè els pacients són més grans. I a més, com que hem assolit seguretat en manegar pacients molt més complexos, pacients amb altres malalties que abans no es trasplantaven, ara es trasplanten. I, a més, pacients congènics, pacients que en el seu naixement, el seu cor, normalment tenia alteracions en la seva forma que feien que no funcionés bé, als anys 70-80 es feien cirurgies que moltes vegades es diuen paliatives, és a dir, el nen, aconseguint que el nen no es mori, que això és molt bo, aconseguint que el nen arribi a ser adult, que això és molt bo, però de vegades, quan arriba a la seva edat adulta, aquest cor que el metge que ho va operar quan era petit va aconseguir que el nen no es morís, arriba a l'edat adulta i el cor comença a fallar. I de vegades aquests pacients acaben fent un trasplantament i són pacients que per dins són tan diferents a la resta de les persones que en el seu moment era un repte i ara és una realitat.
Clar. Clar, clar. Tots els avenços en aquest cas van a favor, no? I la ciència en aquest cas doncs, ajuda moltíssim.
I llavors el missatge, operem pacients més grans, operem pacients més complexos, i tot i això, els resultats mai han deixat de millorar.
Clar, són millors. Suposo...
Gràcies a l'esforç de molta gent, no només de cirurgians,
I tant, i tant. Suposo que, clar, per commemorar aquests 40 anys, si abans els pacients eren pacients joves, haureu pogut potser recuperar aquests pacients i parlar, no?, amb ells sobre aquests 40 anys, sobre com estan. Suposo que els hi haureu seguit la pista en aquest cas i haureu comptat amb aquests testimonis, no?, amb testimonis de persones trasplantades aquí a l'hospital i també potser amb les seves famílies. Com ho heu pogut viure, això?
Evidentment, perquè quan trasplantem un pacient i donem d'alta, mai deixa d'estar en contacte amb nosaltres. És pacient nostre per sempre. El seguim sovint i els coneguem personalment, sobretot els cardiòlegs, més que els cirurgians. Són els que fan visita contínuament i tenen una relació molt especial i molt particular, perquè són pacients que porten any rere any i el coneixen de noms, de tindre fills, de fer-se grans i de tornar a viure com no havien viscut abans.
Sí, suposo que doncs deuen estar molt millor que abans, no? Com ara vostè comentava, i fan una vida normal, no?
I molt de... Miri, hi ha pacients que de naixement ja el seu cor no funcionava bé, van aconseguir els metges que arriben a ser adults i al final de tot els trasplantes. No a tots, a alguns, evidentment. I de vegades et diuen, per primera vegada en la meva vida em trobo bé. Això és
Imagino.
Un missatge que important.
Sí.
D'altres pacients són com una espelma que es va apagant a poc a poc, el pacient es troba cada cop pitjor, cada cop les medicacions que li donem li fan menys efecte o l'efecte dura menys, cada cop estan més temps ingressats, cada cop tenen una qualitat de vida pitjor, i qualitat de vida pitjor no vol dir que no puguin córrer, vol dir que s'ofeguen menjant o s'ofeguen rentant-se. I aquests pacients, quan tornen a fer una vida normal, ho viuen com un miracle, com un nou naixement.
Clar.
Hi ha un altre tercer grup de pacients, que són els que arriben a l'hospital amb un event agut, feien una vida normal, però fan un infart o fan alguna complicació de l'infart que acaba en un trasplantament, i aquests pacients tornen a viure, però tornen a recuperar la qualitat de vida que tenien abans. Són menes de vivència diferents.
Exacte. Sí, sí, al final és la vida de cadascú, no? I gràcies a vosaltres, doncs, han pogut recuperar i tornar a néixer, no? Com vostè comentava, tenir una vida que abans no sabien ni com era.
Sí. I tornar a tenir fills algun dels impuls.
Imagina't. Sí, sí, moltíssimes gràcies a Antonino Ginel, director del Servei de Cirurgia Cardíaca de l'Hospital de Sant Pau, el primer hospital d'Espanya que va fer aquest primer trasplantament de cor, ara fa 40 anys. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Tant de bo els reptes de futur es compleixin, no? I anem millorant cada cop més en aquests casos. I res, que la medicina avanci i que ens curi a tots, perquè al final és el més important, no? La salut de les persones. Moltíssimes gràcies, Antonino.
Gràcies a vostè i sempre gràcies als humans.
Igualment, i tant. I tant, gràcies també des d'aquí cap a tots ells. Gràcies.
Bon dia.
I a continuació parlarem del que tenen preparat aquests propers dies als hotels de Barcelona. Espectacles, màgia, música, tot això a les seves terrasses i obertes a tothom.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Sabías que el 60% de las leyes que nos afectan provienen de Europa?
Europa se enfrenta a muchos desafíos. El de las migraciones, el progreso económico, la amenaza rusa.
Este domingo, desde las 9 de la noche en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
Especial elecciones con Ángel Expósito.
Que va a tener una traslación seguro a nivel nacional.
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Y un periodista de COPE allá donde esté la noticia.
¿Y cómo puede afectar
este domingo en COPE 9J, Europa ante su futuro?
También en cope.es y en redes sociales.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales, térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Us imagineu poder passejar per Barcelona, pujar a les terrasses dels hotels i amb les seves vistes veure un espectacle, per exemple, de màgia? Doncs això és el que passarà a partir d'ara per donar la benvinguda al bon temps. I ara parlem de que ha tornat la Setmana de les Terrasses dels Hotels de Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament, que organitza novament la Setmana de les Terrasses, una acció que ja és recurrent i esperada per tal de poder donar el tret de sortida, diguem, a l'estiu. Enguany aquesta acció arriba a la seva 12a edició i sobre el tema en volem parlar amb el director de comunicació del Gremi d'Hotels, el Manuel Baena. Manuel, molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Clar, són bones notícies, no?, de cara a quan comença l'estiu, saber que s'obren les terrasses dels hotels de Barcelona i tothom que vulgui, doncs, pot anar a visitar-les, no?
Pues per nosaltres és tota una alegria. A més, com bé deies, és la 12a edició d'aquesta Setmana de les Terrasses. I per nosaltres és tota una alegria poder compartir aquests espais, aquestes vistes i aquestes activitats amb els barcelonins, amb els nostres veïns.
Aquesta nova edició podem dir que arriba en plena forma, no? Perquè hi participen molts hotels, també hi haurà moltíssimes activitats i són al final portes obertes, no? I gratuïtes a tots els ciutadans.
Mira, pues tenim enguany 65 hotels que participen i en total tenim més de 150 activitats de tota mena. Després ja us ho explicaré, però des de gastronòmiques, esportives, familiars, musicals, vinculades al tema de la salut i l'esport. I ja et dic, amb moltes ganes de compartir aquest espai, de tornar a recordar als barcelonins que les terrasses dels hotels, els hotels de Barcelona estan oberts a ells, que el poden gaudir, i que millor manera, pues, això, no, de donar també el tret de sortida a l'estiu.
Exacte. Perquè quines activitats hi ha, per exemple? Què és el que ens podem trobar?
Pues mira, com us deia, per exemple, a nivell gastronòmic tenim molta cuina. I a més molt show cooking, per exemple, de cuina sostenible i d'aprofitament al Clarit. El show cooking del Nando Jubany i el David Romero al Majestic, aquest ja és una de les activitats també tradicionals, no? Un tas d'embotits del Pallars i l'Urgell que tenim a l'Alexandra a Barcelona Hotel. El que us deia també, esportives i de benestar, activitats de ioga, matutines, en vistes, o sigui, això és magnífic. Temes de música, tenim tributs a Tina Turner, tenim activitats de rumba, de tardeo, concert homenatge també a l'Amy Winehouse. A nivell familiar, les famílies també que vulguin venir amb la canalla, no? que també és maco veure-les també com gaudeixen d'aquest espai. Doncs, per exemple, tenim un campionat d'escalèctric a l'H10 Urquinaona, plaça. Sí, aquesta és molt xula. I o màgia, no? Tenim molta màgia, jocs de taula, amb Gameria, el Barcelona Podium, i un taller de camiseta dels 60 també al Cerco Tela. Aquesta també pot ser molt entretinguda per la família. I després també, pues, és de pintura, de taleria, un bingo drag queen també al Negresco Princess. Al final, tot allò que té a veure amb la cultura i especialment amb el caràcter barceloní, doncs té cabuda a una terrassa.
I quins hotels són els que participen?
Ui, mira, són 65 hotels, òbviament no els esmentaré a tots, perquè primer perquè segur que em deixaria algú i t'emprenyaré amb mi, no, però tota la informació dels hotels i també de les activitats, perquè el programa és molt ampli, tota aquelles persones que estiguin interessades les poden trobar tant els hotels com les activitats al nostre web, a més que hotels.cat, on tenim allà tot el... es poden descarregar el programa i a més també trobar informació concreta de cada una de les activitats, horaris, si estan destinades, doncs, això, a famílies, són de caràcter gastronòmic. A més que hotels.cat trobaran tota la informació.
Perfecte. I clar, això, al cap i a la fi, és, si vas passejant per Barcelona, pots pujar a qualsevol terrassa d'hotel a prendre't alguna cosa, no? A veure un espectacle que feu o a provar, en aquest cas, la cuina i la gastronomia que tenia aquell hotel. Al final, és com anar a un restaurant més, no? I gaudir, en aquest cas, del temps i d'estar en una terrassa d'hotel, no? Amb les vistes de Barcelona que tenen la majoria d'elles.
Totalment. Al final, el que volem demostrar, com deia al principi, és que els hotels estan oberts a la ciutat, als barcelonins. Sempre explico, és una curiositat, hi ha un lloc al final, però que es fa automàtic, que és quan puges a una terrassa d'un hotel, el primer que fa tothom és intentar ubicar-te, no? És intentar localitzar aquells elements que veus des de les alçades que et permeten dir, ostres, doncs mira, allò és la catedral, allà està el Tibidabo, no? Llavors estic mirant cap al Born o cap a Sant Martí. I com a més tenim terrasses i hotels repartits per tota Barcelona, doncs pots descobrir punts de vista de la ciutat des de diferents punts.
Exacte.
I això també és molt, molt curiós. I una manera també, una altra manera de conèixer també la nostra ciutat.
Exacte, totalment. Sí, sí, al final és conèixer la nostra ciutat, ubicar-nos, no?, quan estem allà. I això és la 12a edició, no?, que es fa ja, que se celebra ja aquest any. Quines novetats trobem respecte als anteriors anys, a part de les activitats que ens has explicat?
Doncs pues, novetats, ja us dic, sobretot pensant en la canalla, aquest campionat d'escalèstric és el primer cop que el celebrem. Tenim activitats noves de màgia, també, que se celebren. I tenim també cursos de fotografia des de les alçades, que aquestes també són molt atractives perquè, bueno, és de les accions més recurrents que fem tots quan pugem allà. Llavors tenim dues terrasses on podrem fer cursos de fotografia. Tindrem experts, gent experta en fotografia que ens ensenyarà a fer fotografia tant amb càmera com amb càmera de mòbil. I ens ensenyaran això. I com deies, és una acció que de la dotzena edició, que arriba en plena forma i que al final no s'atura només en la setmana de les terrasses, el fet de les terrasses. O sigui, les terrasses resten obertes ja durant l'estiu i moltes també ja durant bona part de l'any. I també el que volem recordar a la gent és que no només les terrasses, sinó també els espais de comuns dels hotels poden ser espais on anar a prendre un cafè amb algú, a esperar, a reunir-se, a treballar. Tenim espais magnífics en alguns hotels per teletreballar, per exemple, ara que ho hem assumit tots tant. I per tant, jo el que aconsellaria, recomanaria a la gent, no?, i els convidaria és a intentar anar a provant aquests espais, i ja siguin les terrasses, ja siguin els espais comuns, ja siguin els restaurants, els espais, aquells que ho tinguin, que ho gaudeixin, perquè val la pena, perquè el servei és extraordinari, perquè els espais són extraordinaris, i a més, doncs, des de les terrasses, doncs, les vistes, òbviament, de la ciutat són extraordinàries.
I tant.
I si em permet, simplement recordar les dates de la Setmana de les Terrasses, que és del 7 de juny al 16 de juny. En diem setmana, però realment són 10 dies. Uh-huh. I que espero que tothom les gaudeixi i sobretot descobreixi moltes.
Descobreixi
moltes de noves.
És l'oportunitat perfecta per donar la benvinguda a l'estiu, en aquest cas. Així que, Manuel Baena, director de comunicació del Gremi d'Hotels, moltíssimes gràcies per explicar-nos això que esteu fent ja. Esperem venir, no?, i poder visitar totes aquestes terrasses dels hotels de Barcelona, que al final, qui no sàpiga què fer un dia a la tarda, no?, pot anar perfectament a qualsevol hotel i prendre's alguna cosa i gaudir del temps i, com dèiem, de les activitats que feu. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i us esperem a tots.
Un total de 32 hotels independents i singulars de Catalunya s'han aplegat sota la nova marca Grans Hotels de Catalunya, fruit de la unió entre Costa Brava Hotels i Blau Verd Hotels, amb l'objectiu d'anar incorporant hotels de les mateixes característiques i arribar als 50 d'arreu de Catalunya en els propers 5 anys. Sobre aquesta nova iniciativa en volem parlar avui amb el president de Grans Hotels de Catalunya, el Jordi Mias. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Marc.
Clar, l'objectiu és aquest que he comentat, però d'on surt aquest projecte?
Doncs aquest projecte, la seva gènesi es remunta ja uns quants anys enrere. Un petit grupet d'hotelers del Baix Empordà, que combinava una sèrie de característiques com hotel caràcter familiar, és a dir, que estaven regentats i gestionats per famílies directament, amb una singularitat d'ubicació, amb una gastronomia molt marcada amb el territori, van decidir ajuntar-se per doncs això, unir forces i mirar de promocionar-se i comercialitzar-se així en conjunt una mica per fer front a les grans plataformes. Estem parlant de finals dels 90 i ha anat evolucionant una mica fins ara. Aquí hi haurien dues variants, que la que vam veure que hi havia hotels de 15 o menys habitacions, és a dir, que eren microhotels, ja vam llançar en el seu dia Petits Grans Hotels de Catalunya per tot el territori català, i el que no havien fet era els hotels ja de la província de Girona, que van créixer després des del Baix Empordà fins al territori des del Pirineu, al trobar tres hotels que tenien els mateixos interessos, però el nom els tirava una mica enrere perquè promocionar-se sota el paraigües de Costa Brava, doncs per notar la Tarragona, l'interior de Barcelona o Pirineu de Lleida, els era una mica xocant. I ja arran de la Covid vam decidir, doncs, que faríem el pas una mica també com els nostres companys de petits per crear aquesta marca de Grans Hotels de Catalunya i així, doncs, acollir tots aquests establiments de Catalunya, aquest
bueno, que compartixen aquests valors i característiques, doncs, per anar a promocionar i a paquetitzar, doncs, aquestes experiències que també saben fer a d'altres hotels.
Uh-huh. Ara, en aquests moments, teniu un total de 32. En 5 anys voleu arribar als 50. Creieu que és possible, que esteu en el camí d'aconseguir-ho?
Sí, perquè hem anat veient al llarg de tots aquests anys, doncs, que realment la hostaleria a nivell del territori català, no només aquí a la província de Girona, sinó a la resta de contrades, com bé us deia, gaudeix molt d'aquest producte d'hotel petit, singular, de gestió familiar, moltes vegades hi ha la segona, tercera o fins i tot quarta generació, com tenim d'alguns, i que tenen, doncs, a vegades els mateixos handicaps, problemes o també els mateixos valors que nosaltres. Per tant, jo crec que els aconseguirem engrescar per unir-se, per donar-los o compartir amb ells les nostres eines tecnològiques, que també és un puntal del grup, que ens permeten, doncs, competir com a les grans cadenes verticals a nivell d'eines tecnològiques i de distribució. Per tant, creiem i som optimistes que en aquest període de 5 anys hauríem d'arribar en aquests 50 establiments per tot el territori català.
Mm-hmm. Clar, aquests establiments hotelers són tant de costa com de muntanya i de ciutat, i encara que són diferents, tenen en comú que tots són de propietat familiar, no?
Sí, de fet és una de les coses que realment és una de les barreres d'entrada. Evidentment, la singularitat d'aquests establiments és això, el que hem de ser de titularitat i de gestió familiar, on el dia a dia, doncs, està, diguéssim això, gestionat pels propis propietaris. I repeteixo, en la majoria dels casos estem parlant ja de segones, terceres, i hi ha diversos dels companys, ja fins i tot a quarta generacions, amb històries tan boniques com que en la majoria dels casos d'hotels com la Ribes de Freser, els que són les Ribes, o l'hostal de Tamariu, inicialment, de fet el nom ja ho diu, eren hostals que han anat evolucionant, o en alguns casos com els caçadors eren restaurants amb habitacions que han anat evolucionant fins a dia d'avui a ser establiments, doncs això, amb instal·lacions perfectes, amb grans ubicacions i amb un servei i un tracte molt personalitzat i exquisit, que és com el que desprenen les famílies hosteleres d'aquí a casa nostra.
Mm-hmm. Clar, la majoria estan ubicats a les comarques de Girona. Ara sí que és cert que us voleu també estendre a les comarques de Lleida, Tarragona i aquí a Barcelona. Però qui seria el client perfecte a l'hora de venir a aquests hotels? Quines persones estan, doncs, adreçades a poder venir a instal·lar-se uns dies als grans hotels de Catalunya?
Doncs mira, Marc, clar, el bo que tenim és que, primer de tot, els hotels en aquest aspecte, tot i ser molt homogenis en aquests valors, en aquests serveis essencials, té una casuística que fa que cada un, després dels establiments, tingui una idiosincràsia totalment diferent a l'altra. Primerament per la ubicació, perquè evidentment és el mateix estar en una cala, com dèiem ara, de Begú, Calella, Palafrugell, que està ubicat a dalt a Parets de Molló, a un peu de la frontera de França, envoltat de poltres. Per tant, o bé aquí a Girona, com el nostre cas, l'Hotel Carlemany, o a Navata, envoltat amb un camp de golf, fins i tot. Per tant, el que oferim nosaltres és un rang de possibilitats, d'experiències, que es poden fer al llarg de tot l'any en funció també de les teves necessitats. Som pioners en el tema de senderisme i paquets enogastronòmics, de cicloturisme i senderisme, com dèiem, on a fora, a l'estranger, tenen moltíssim d'èxit, és que comencen el grup de l'estada al Pirineu, en els hotels que tenim al Pirineu, a Setcases, a Ribes, com deia, a Molló, i van baixant, doncs, a peu o en bicicleta, i es van allotjant als diferents hotels, doncs, per conèixer a cada lloc el territori, que és diferent a mesura que van baixant. La gastronomia totalment és diferent des que comences al Pirineu fins que acabes a qualsevol de les platges de Costa Brava. I aquest model és una mica el que volem replicar, doncs, a la resta del territori. Per tant, la necessitat, doncs, en funció del que et vingui de gust, podràs escollir un hotel o un altre, o el mateix hotel, però per diferents necessitats. Tant una escapada amb una colla petita per fer una experiència enogastronòmica en un dels cellers que col·laborem, com una escapada cicloturista o una escapada, evidentment, en parella per desconnectar o tornar a connectar doncs, amb la teva parella o la teva família.
Uh-huh. I com es preveu la temporada d'aquest estiu, la temporada 2024?
Doncs mira, la temporada... Nosaltres no ens agrada parlar de temporada, com deia, ens agrada parlar de tot l'any, perquè una de les coses que mirem de fer és en el màxim dels establiments possibles doncs, obrir tot l'any per justament donar cabuda a tota aquesta sèrie de clients que no només han de venir o poden venir en època estival o en època vacacional, sinó que tant el territori com els mateixos establiments com les opcions que els oferim nosaltres fa que puguin venir durant tot l'any. Aquesta temporada es presenta, si no hi ha cap sorpresa o desgràcia a nivell geopolític, es presenta realment molt bona, molt interessant. És a dir, ja el 23 va ser molt bona, aquest any cada cop estem veient més que hi ha una anticipació de la reserva, és a dir, que el client adelanta el seu procés de reserva amb molts mesos d'antelació, és a dir, que el tema de gaudir d'uns dies de descans, desconnexió, cada cop se sigui més una prioritat i la gent s'ho mira molt i ho reserva amb molta anticipació, i estem molt, molt contents de com està anant el procés de la reserva. Sí que també una de les coses molt grans és que estem veient ja que el client americà passarà a ser el client tercer en nombre d'hostes als nostres hotels, per després del francès i el britànic. Per tant, això és una molt bona senyal de que s'estan fent les coses bé i que la gent doncs, té ganes de viatjar.
Doncs Jordi i Mies, jo ja estic mirant a veure què és el que puc fer aquest estiu, no descarto venir a un d'aquests hotels, que la veritat que ho has explicat superbé i ganes no falten de venir a qualsevol d'aquests que teniu arreu de Catalunya a gaudir de l'estiu i de tots aquests plans que heu explicat, així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos aquests grans hotels de Catalunya, com són i què és el que fan. I esperem, com bé expliques, que aquesta temporada sigui tan bona i superi, si pot ser, la del 2023. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Bertina.
Aquests dies, el Tasta la Rambla celebra la seva desena edició del 6 al 9 de juny amb la participació d'un total de 36 bars, restaurants i pastisseries. Com a novetat i coincidint amb la celebració de la Copa Amèrica de Vela a partir de l'agost, la programació està vinculada a aquest esdeveniment i apropa a la ciutadania una mostra dels 12 països participants en aquesta competició esportiva. A més, també hem de dir que els espais de degustació es combinen amb diverses activitats, com per exemple tallers, ponències, show cooking, no? O també sectors i ambients més musicals. Sobre el tema en volem parlar perquè ens expliqui tot plegat amb el Xavier Massip, que és gerent d'Amics de la Rambla. Xavier, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, estem parlant d'aquesta edició del Tasta la Rambla que fa 10 anys, no? I que a més coincideix també amb la celebració de la Copa Amèrica de Vela aquest agost.
Sí, estem molt contents perquè el TAST ja arriba a la desena edició i això vol dir que és un esdeveniment que ja s'ha consolidat amb el calendari festiu de la ciutat. Cada vegada hi ha més gent que està esperant que arribi el mes de juny i que, a banda dels festivals musicals, també tenim un festival gastronòmic i que passa a la Rambla, i excepcionalment aquests anys que la Rambla està d'obres, a la plaça de Catalunya, però la nostra idea és que seguir relacionant amb la Rambla i que quan tinguem la Rambla ja enllestida puguem tornar al mig del passeig.
Clar, aquest any és el que comentaves, per les reformes de la Rambla no es pot fer allà, sinó que es fa a la plaça Catalunya. Perquè com van exactament aquestes reformes de la Rambla? Anem avançant? Més o menys, quina és la previsió d'aquí a un curt període de temps, per dir alguna cosa?
Tot just ara estem acabant la primera fase, que és la part de baix de tot, i el dia 15 de juny comença, el dia 17 de juny comença les obres de la segona fase, que es veuran molt més perquè afecten a tot el passeig. Per tant, fins al 2027 tindrem la Rambla amb obres, i el Tasta la Rambla el tindrem que fer a la plaça de Catalunya, que és l'espai que que l'únic espai que ens garanteix pues això, poder-ho fer amb les condicions que a nosaltres ens agrada. A la Rambla, al mig de les obres, no serà possible.
De fet, va ser l'any passat, no?, quan ja es va fer també a la plaça Catalunya, per evitar, en aquest cas, les obres de la Rambla de Santa Mònica, oi?
Exacte. És el mateix que tenim ara, eh? Uh-huh. Tenim ja les obres en marxa. Això fa impossible fer el tast amb el mateix espai que l'havíem fet amb les 8 primeres edicions. Per tant, anem a la plaça Catalunya, que és molt ampla, que funciona molt bé, que està superben comunicat i, per tant, és un espai on la gent gaudeix molt també d'estar al centre de Barcelona i de gaudir de la millor gastronomia de la ciutat.
Uh-huh. Aquesta proposta, la del tast a la Rambla, va néixer concretament l'any 2014 per convertir-se en la gran fita gastronòmica, no?, de la ciutat de Barcelona, i també reivindicar la Rambla com a eix lúdic, no?, dieu, i apropar aquesta alta cuina, no?, apropar el sector de la cuina tant als ciutadans com als visitants també d'altres països. Aquest any, però, clar, vinculada a la Copa Amèrica, 36 establiments, el 20%, per exemple, de restaurants són nous. Totes aquestes novetats fan que encara sigui més especial, oi?
Sí, perquè volíem fer un gran aniversari. Llavors, per un cantó, vam creure que era una bona manera de celebrar aquest aniversari, pues incorporant també, a banda d'aquests restaurants, aquests restaurants que són de tota la ciutat, però que especialment són de Ciutat Vella i de l'Eixample, que diguem que són els dos districtes que toquen a la Rambla i a la plaça de Catalunya, en aquest cas, i per tant, pues això, entre 29 d'aquests establiments són de l'Eixample o de Ciutat Vella. I també volíem incorporar d'alguna manera la Copa Amèrica, que és un esdeveniment que el tindrem aquest any aquí a la ciutat i que veiem el tast a la Rambla com una finestra per començar a mostrar als barcelonins i a les barcelonines què és la Copa Amèrica i quins són els països que participen. Llavors vam pensar que la millor manera era incorporar un estand, o sigui, a part dels estands de tots els restaurants i pastisseries, també tenim un estand de la Copa Amèrica on es podran degustar plats dels diferents països que participen a l'America's Cup. I també hi haurà activitats i show cookings i activitats a l'escenari relacionades amb aquests països participants. Per tant, és una manera de començar a viure la Copa Amèrica a la ciutat. Uh-huh. I creiem que era una molt bona idea. I a banda, també, amb aquest desè aniversari, hem fet una cosa que no havíem fet mai, és que donarem un premi a algú relacionat amb la gastronomia. I en aquest cas hem decidit donar-ho a la família Escrivà, a una saga de pastissers i restauradors que són molt importants per la ciutat, són molt importants per la Rambla i que porten molts anys portant el nom de la gastronomia barcelonina a tot el món. I llavors ens semblava que donar-li a la família Escrivà era una bona manera de celebrar aquests 10 anys i començar amb un premi que volem que no sigui l'únic premi que donarem, sinó que amb els propers anys aquest premi es vagi consolidant i sigui el premi del tast a la Rambla cada any.
Mm-hmm. I quins platets, per exemple, hi haurà?
Bueno, això hi ha de tot. Hi ha moltíssims plats. Clar, jo destacaré, mira, estan les croquetes del Nando Jovany, per exemple, uh-huh. Però destacaré alguns que són més en clau Rambla, perquè al final també estem venent Rambla i és el que volem, que la gent de Barcelona vingui a la Rambla, gaudeixi de la Rambla i descobreixi llocs que valen la pena a la Rambla. I, per exemple, pues, està a l'Òscar Manresa, a Casa Guinart, que fa una bomba de la Barceloneta, un plat típic molt barceloní. Després tenim projectes com el restaurant La Pau, que el restaurant La Pau és un restaurant que a la vegada és un projecte social que està al carrer Anselm Clavé, a dos passos de la Rambla, i ells fan una esqueixada de bacallà amb abracocs i tomàquets. Hi ha grans restaurants com el Nectari del Jordi Esteve, que fa un tàrtar de salmó salvatge d'Alaska amb espirulina i bitxo. O altres restaurants com que fan plats més tradicionals, com la Casa de Vidi, el Fauna Restaurant del Jordi Delfa, que fa fideus a la cassola amb pressa ibèrica de gla, costelles de porc i gamba vermella. O sigui, hi ha tantíssims plats. Al final, sí, i tots tenen molt bona pinta, però encara jo no els he tastat. A partir del dijous dia 6, ja us puc dir quins m'agraden més, però de moment no.
Perfecte. Clar, clar, no només parlem de menjars típics d'aquí, sinó de tots els països, no? Perquè amb aquesta celebració de la Copa Amèrica de Vela, és el que comentaves, no? Que hi haurà cuiners de cada país, no? Que vindran també aquí. Serà com una espècie d'Eurovisió, no? Podem dir, però en temes de menjar i vinculades, doncs, a aquesta Copa Amèrica i també a la cuina, no? Tan important en el tast a la Rambla, amb els premis aquests que comentaves també. Així que Xavier Massip, gerent d'Amics de la Rambla, donem les gràcies per parlar amb nosaltres. Veurem també quins són els que més t'agraden en aquests propers dies i estarem encantats d'arribar-nos i d'anar al tast a la Rambla. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i us esperem a tots del 6 al 9 de juny al mig de la plaça de Catalunya.
Perfecte, gràcies. Que vagi molt bé. I en uns minuts parlem d'infants i de la gran feina i dedicació que fan a la casa Ronald McDonald. També parlarem de com canvia, per exemple, la rutina un cop els nens acaben l'escola. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
A eso de las 9:30, hablaba por teléfono con mi mujer.
Mark Wahlberg.
Fue cuando oí aquel silbido.
John Malkovich.
El silbido se convirtió en un estruendo brutal.
Kurt Russell.
Y en segundos se produjo una enorme explosión.
Hemos tenido una explosión con multitud de víctimas. Necesitamos ayuda.
Se viene todo abajo.
Marea Negra.
Nuestras opciones ahora son quemarnos o saltar.
El domingo a las 12:30 de la noche, en 13.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com canvia la rutina quan els nens acaben el mes de juny i l'escola i tenen vacances d'estiu? Què hem de fer els pares per tal de no alterar, per exemple, el seu horari? Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. En l'època de l'any en què ens trobem, en què els nens acaben l'escola, comencen vacances i canvien d'horaris, això a vegades pot suposar desequilibris en la seva rutina que potser no acabem de saber gestionar del tot bé. Per això, avui, al matí del cap de setmana, volem parlar amb la Núria Casanovas, psicòloga infantil i també vicepresidenta de la Junta d'Intervenció Social del Col·legi de Psicologia de Catalunya, perquè ens expliqui què és el que millor podem fer perquè ens afecti i els afecti a ells aquest canvi de rutina el menys possible. Núria Casanovas, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, aquest canvi imagino que és normal, no?, i que també és necessari per trencar una mica amb aquests horaris tan fixos, no?, però que, clar, s'ha de saber gestionar bé, no?
Exacte, no? És inevitable, almenys que desregular-se, a les vegades és necessari, i hem de mirar quins factors ens poden ajudar a portar-ho bé.
Mm-hmm. Com podem fer perquè aquest canvi en els horaris ens beneficiï?
El primer que hauríem de mantenir són el tema de rutines. I les rutines no poden ser les mateixes que durant l'any, però de vegades mantenir una certa estabilitat fins a lo possible estaria bé. Si els nens per exemple van a dormir molt més tard, no passa res, potser si l'endemà poden dormir més fins a l'escola, però sí que jo aconsello, sobretot pels més petits, i fins a l'edat del preadolescent, de mantenir més o menys una hora d'anar-se'n a dormir, perquè això el servei ho creix.
I què és el que hauríem de fer? Hauríem de fer alguna activitat a més així concreta, els hem de deixar més llibertat a l'hora de tenir doncs, aquestes vacances. Com ho hem de fer?
Clar, sí que està molt bé que tinguin més espai per ser espontanis, no? I ser creatius i que ells mateixos es decideixin, se sentin més lliure. Però sí que sempre explico, no, als adults que són ells que tenen la noció de les conseqüències de les coses. Si un nen es posa a fer futbol tot el dia, des de matí fins a la nit, perquè li encanta, i ara té el temps per fer-ho, ho disputarà moltíssim, però també ho pagarà en una certa mesura que demà està cansat, i això no ho pot preveure, no ho pot anticipar. Llavors el que seria molt bé és mantenir alguns moments del dia en el qual l'adult proposa a l'infant fer altres activitats doncs, més calmades, en contrari, alternatives, no? El nen que està tot el dia al sofà també, no? No està molt de respectar-li aquesta necessitat, però també l'haurem d'activar en alguns moments del dia perquè pogués no, una mica trobar el seu cos i descarregar aquesta energia que si no es quedarà allà estancada.
I de quina manera els hi pot afectar aquest canvi d'horaris, aquest canvi de rutina un cop acaben l'escola?
Bé, molts nens cauen en el moment de sensació d'excitació, no? Perquè no hi ha aquest context d'un professor que es contingui dintre d'una classe, dintre d'una escola, i llavors aquesta idea d'estar amb el ple, no? Crea un estat d'excitació, vitalitat, que pot ser que de vegades també es descontroli, no? Alguns que tenen molta energia. El que sí que és important veure que això és normal, el que sí que hem de veure és una mica com regular això, com fer que de mica en mica dintre d'aquestes activitats més lliures, més plens, també hi hagi altres, per exemple, respondre a aspectes intel·lectuals, doncs un espai en el que nens continuen, no? Podem llegir, podem posar, podem escriure, perquè tant de bé per tot el desenvolupament intel·lectual com també per l'estat d'equilibri més de calma.
Mm-hmm. Clar, imagino que, com abans comentaves, no deu ser el mateix un nen de, per exemple, 5-6 anys que un de 10 o de 14, no?
Exacte, esclar. Els petits a vegades costa més de fer coses perquè són més dependents, no? I llavors implica que aquí la dura estigui sobre i a vegades els petits estan a casa dels avis, no? És més difícil a vegades contenir-los, fer-los treballar, fer-los motivar-los per coses més intel·lectuals. I els grans ho podríem fer, però a vegades no en tenen gana. Tota l'essència també és a dir, bueno, doncs pues ara deixo passar. Però bueno, dintre de les possibilitats de cada família, no, que seria favorable de buscar amb cada personalitat cada infant, que podria ser plaent, però al mateix moment que el podria regular amb aquesta alternança de coses de sitting, de descarga física i altres coses d'activitats més activitats.
Mm-hmm. Ara mateix acabem de començar doncs, aquestes vacances, qui podria dir-ho, no? Però... Clar, de cara a finals d'agost, que a principis de setembre ja tornen a començar una mica l'escola, quins hàbits hauríem de començar a aplicar per tal de que no els agafi per sorpresa aquest inici de curs?
Sí que mica en mica el que va bé és que veiem tota aquesta desregulació a nivell d'horari, per donar uns horaris més estables, per exemple, pel tema del menjar, del descansar, del dormir... I també el que veig que és molt favorable d'inscriure més amb propostes que siguin un espai per aprendre, no? Doncs, quan ja és el final d'agost i hem fet tota la platja, tota la piscina, seria maco, doncs, tornar a els nens que tinguin l'oportunitat d'anar més a les biblioteques o a un museu, no? Algun espai així, doncs, ja se senten més contingut, perquè no passin d'un espai completament obert i dit a l'exterior tot el dia a un espai completament tancat. Mm-hmm. És un petit consell, però que de vegades els pot ajudar en aquesta transició.
Exacte. I, per exemple, si es tracta de fer algun viatge, què és millor? Fer-lo més tocant finals d'agost o més tocar-los ara al principi de manera que així després estan més tranquils? Això afecta o és indiferent?
Això és indiferent dels infants perquè també depèn del que facin. Per exemple, hi ha molts infants que si estan inscrits en algun casal, aquest espai lúdic ja els és favorable. Si un nen sí que està tancat tard de cop a casa, sol, no? Perquè no té germans i germanes, potser serà aquest temps, no?, més de caigut, perquè veu un gran contrast entre el tema d'estar amb dos companys de classe i de cop a aquesta solitud.
Clar.
Però quan una persona de la família pot preservar, no?, aquest espai de comunitat, sigui amb cosins, amb amics, amb els nens del casal, pels nens no... No juga tant. El que juga més a base amb els pares. Els pares sí que... quan jo parlo amb els pares, em diuen, no, tenim... allò, tenim les vacances del viatge final d'agost, m'ho diuen amb una cara, pobres. Tot llarg, no?
Clar, és que també parlem dels nens, però també hem d'incloure aquí els pares, que al final, si canvia la rutina dels nens, canvia inevitablement la dels pares, també.
Exacte, i en els pares i mares el que de nosaltres és molt cansament, perquè hi ha la salut, hi ha el tema de els teus fills, d'ocupar-se més de buscar tasques perquè al final del dia, i aquest sector, no?, sí que fa que m'agradi, bueno, vacances, la gent que treballa un mes menys, així, no?, fa que tenim a vegades una mica menys energia. No? I això potser que no és una vegada un normal, no?, quan els pares i pares tenen menys energia, també a vegades se produeix una certa rebel·lió amb els infants, no?, i a vegades fa que també les tasques siguin més difícils.
Exacte. I aquí també es tracta de fer el mateix, no? Conforme es comença a apropar el dia de tornar a la rutina, tornar a la feina, tornar a l'escola, doncs tots hem de fer més o menys el mateix, no? D'anar adaptant a poc a poc aquests horaris, com deies, oi?
Exacte, sí.
Uh-huh.
Una mica de retrobar, no?, aquests ambients familiars, una mica que s'ajusti al que estigui mantenint fes durant el curs. Doncs jo suposo que no serà el favor, doncs ja començar a sortir una mica menys al vespre i fer aquesta tendència a la família. Més que res també perquè són activitats molt lúdiques, el que fem de vegades a l'estiu, però també cansen a l'infant. I si l'infant arriba al setembre amb el setembre ja està estat cansadíssim, llavors també és un dels factors que fa que els costa més tornar a arrencar, no?, aquesta dinàmica més intel·lectual que han de mantenir durant el curs. Mm-hmm. Doncs en aquest espai de transició també per relaxar el cervell.
Exacte. Doncs ara aprofitar que acabem de començar just amb aquest període de vacances, que ens queda encara bastant per poder gaudir d'aquest descans i d'aquests canvis d'horaris i de rutines. Després ja ens adaptarem com bé expliques. Així que Núria Casanova, psicòloga infantil i també vicepresidenta de la Junta d'Intervenció Social del Col·legi de Psicologia de Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos aquests consells, no?, per tal de començar a aplicar d'aquí un temps, i res, que vagi molt bé també per tu aquestes vacances.
Gràcies, moltes gràcies també, bones tardes a tots.
Gràcies. Les cases Ronald McDonald d'Espanya ofereixen estada gratuïta a famílies amb fills que reben tractaments de llarga durada a hospitals lluny de casa seva, i van acollir el 2023 més de 300 menors diagnosticats de càncer, un fet que suposa un 27% del total de pacients allotjats durant un any. Avui volem parlar sobre el tema perquè ens expliqui la seva història amb el José Antonio García, que és el director de la Fundació. José Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Claro, hablamos de casos que desgraciadamente se dan en el día a día, en la sociedad, y vosotros con las casas Ronald McDonald dais este espacio, dais este cobijo a los pacientes y también a sus familias, ¿no?
Así es, o sea, desde la Fundación Infantil Ronald McDonald lo que hacemos es construir estas casas Ronald McDonald, aparte además también tenemos las salas familiares. Pero específicamente en las casas lo que hacemos es alojar de forma totalmente gratuita a familias que se tienen que desplazar desde sus orígenes a los hospitales de la sanidad pública de referencia, es decir, donde pueden ser tratadas esas enfermedades graves o de larga duración que tienen sus hijos.
Uh-huh.
Y efectivamente el año pasado más o menos el 27% de las familias que se alojaron en las 5 casas que tenemos abiertas actualmente eran familias cuyos hijos se tenían que someter a un tratamiento oncológico.
Porque aparte de pacientes con cáncer, en este caso cáncer infantil con estos niños, ¿qué tipo de pacientes hay más? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que hay en estas casas?
Pues cualquier enfermedad por la que se tenga que desplazar un niño a ser visto por un especialista en un hospital, ya digo, de referencia, son bienvenidas las familias a estas casas. Es decir, habitualmente el problema más grave es el oncológico, que tiene ese porcentaje que antes hemos comentado, pero también hay por temas relacionados con neonatología, es decir, familias que tienen niños prematuros pues también pueden alojarse en nuestras casas durante el tiempo que dure la recuperación de su hijo prematuro. Pero también hay cardiopatías, traumatologías, trastornos de la alimentación, psiquiatría, cualquier especialidad en la que se vea inmerso una enfermedad de un niño.
Imagino que hay muchísimos voluntarios que trabajan en la fundación, que dan su vida prácticamente para el cuidado de estos pacientes, de estos niños, y también para hacerles más amena la estancia, ¿no?
Así es decir, los voluntarios de la fundación, pues la verdad es que son el corazón de esta organización, porque si no sería imposible llevar a cabo un trabajo en el que tenemos que estar dedicados 24 horas al día. Entonces, para que nos hagamos una idea, aproximadamente hay unos 170 voluntarios en las 5 casas que tenemos en a lo largo de la geografía nacional y en las 4 salas familiares. Es decir, ellos lo que hacen es que todas las tardes, coordinados por nuestra responsable de voluntariado, hay actividades de lúdicas, de ocio, tiempo libre, para que los niños, incluso también sus padres, se puedan evadir de la situación que están atravesando. O sea, que los voluntarios para nosotros es una pieza fundamental.
Y hablamos de los pacientes, pero también de las familias, como ahora comentaba, ¿no? Es muy importante también para las familias tener este soporte, tener este ánimo, ¿no?, por parte de los profesionales que estáis allí, y sobre todo dar esta esperanza, ¿no?, quizás porque al final, en algún momento, seguro que se les va, en algún momento se deben venir abajo, y en estos casos que vosotros estéis ahí debe ser muy importante para ellos, ¿no?
Claro, sobre todo cuando son los primeros días en los que empiezan a conocer que la enfermedad del hijo es grave. Simplemente cuando se desplazan ya a un hospital de referencia que no está en su ciudad o en la provincia en la que ellos viven, pues en principio no conocen el tiempo que van a tener que estar con este niño para que se recupere, además en una ciudad totalmente diferente. El hecho de que nuestra gente les acoja y las propias familias que están en las casas cuando entra una familia nueva, pues son su fundamental punto de apoyo. Es decir, ahí es donde se hace el primer tratamiento psicológico. Es muy importante además que el niño esté cerca de la familia durante la enfermedad, porque se recuperan antes. De hecho, hay mucha gente que dice que las casas Ronald McDonald curan. Lo que hacen realmente es curar anticipadamente la enfermedad del niño. Las familias, además, sus padres tienen muchísimo más tiempo para dedicarse realmente a sus hijos. Además, participan activamente en las decisiones que deben de tomar los médicos, mientras que si estuvieran con un problema económico porque están teniendo que alquilar un piso o que reservar un hotel, pues están pensando en muchísimas más cosas. Aquí es todo lo que lo damos resuelto, piensa exclusivamente en las necesidades de tu hijo.
Claro. ¿Qué requisitos hay que tener para poder acceder a estas casas? ¿Hay algún requisito económico necesario pues para demostrar que esta familia no puede alojarse en otro sitio o no?
Bueno, en principio esa información la manejan siempre desde el hospital. Es decir, para que una persona tenga acceso a una casa Ronald McDonald tiene que dárselo la trabajadora social del hospital. Ellas conocen pues la situación económica de la familia, la situación social, si hay algún problema interno, y son las que, en base a unos parámetros que habitualmente están relacionados con la distancia de la familia o incluso si la familia con el niño enfermo tiene que venir con su hermano sano, porque hay veces que las familias no pueden dejar al resto de sus hermanos con nadie y tienen que también que desplazarse a nuestras casas. Realmente los requisitos ya más internos los conocen del propio hospital y por esa parte nosotros en ese sentido nos sentimos muy arropados, porque la gente, las familias que son derivadas de los hospitales a nuestras casas, sabemos que vienen con todas las garantías del personal sanitario.
Claro. ¿Y estas casas dónde están? Hay varias, ¿no? En España has comentado que hay varias. ¿En qué ciudades concretamente?
Pues están en Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y en Madrid. Justo donde están, pues se pueden decir, los hospitales de referencia y sobre todo de referencia pediátrica, que es donde nosotros podemos llegar a construir una casa, ¿no? Entonces aquí lo que solemos hacer es, por una parte, solicitar a la administración pública que corresponda un espacio que esté muy cerca del hospital para que nosotros podamos ahí construir la casa Ronald McDonald y así el desplazamiento desde la casa al hospital pues sea el menor posible. O sea que actualmente estamos en esas 5 capitales.
Y claro, la No lo sé, si por ejemplo en las casas hay convivencia quizás entre unos pacientes y otros y entre unas familias y otras. Supongo que hacer piña, ¿no?, en este sentido, y contar la historia de uno y la historia del otro también debe ayudar a todas ellas, ¿no?
Eso es muy importante, porque cuando llegan, claro, cada familia, tenemos de pensar que piensan que esto les ha pasado a ellos, que son los únicos, que por qué les ha tenido que pasar a ellos. Cuando encuentran que hay otras familias con una situación similar, la enfermedad quizás del menor sea diferente a la que le ha llevado a esta familia, ¿no?, a la casa, pero es ahí donde se hace esa primera acogida, claro. Aparte, lógicamente, de la acogida de nuestro personal y de los voluntarios, lo que ellos van a ver es que están conviviendo con otras familias, y ahí fundamentalmente la cocina es la zona donde realmente se conocen. Las cocinas que tienen estas casas son cocinas muy grandes, y ahí es donde realmente pues cada familia cuenta su situación, y el resto pues les dan asesoramiento y les dan esperanzas de que, bueno, ellos empezaron con la misma situación y todo está saliendo adelante.
Uh-huh. Y habéis podido, supongo, a lo largo de estos años ver y conocer historias de algún niño enfermo que después se haya curado y que haya vuelto a veros, en este caso, y a daros las gracias o a contaros cómo está.
Sí, bueno, testimonios hay muchísimos, porque realmente hay que considerar que nosotros las casas las denominamos que es un hogar fuera del hogar, y esto es porque las propias familias te lo dicen, es decir, oye, me he sentido pues como si estuviera en mi casa, pues a muchos kilómetros de distancia, atravesando una situación muy complicada. Ha habido familias que cuando se marchan siempre nos preguntan que cómo pueden ayudar a la fundación, ¿no? Y les respondemos diciendo, bueno, pues cuando vengas a consulta o cuando vengas al médico otra vez, pásate por aquí y nos dices cómo está tu hijo o tu hija. Es decir, ha habido niños que incluso les daban el alta hospitalaria y no se querían marchar. Porque también hay que considerar que hay veces que a lo mejor en la casa donde ellos están viviendo no reúne las condiciones que reúne una casa Ronald McDonald, con lo cual, viendo la situación que están atravesando, viendo que además han hecho amigos y que las propias familias pues al final hacen piña y entre ellos, pues, claro, se producen luego grupos también de familias, pues hay gente que... Me estoy recordando una niña en concreto que después de más de un año de estar alojada, hay que considerar que la estancia media en una casa son de 30 días. Si una niña o un niño se pasa más de un año es que lo estaba pasando realmente mal. Uh-huh. Pues después de pasar más de un año no se quería marchar de la casa. Era una cosa...
Imagínate.
Era una niña, era pequeñita. Bueno, no llegaba a ser todavía una niña adolescente, pero serán testimonios, ya digo...
Era su casa al final.
Igual.
Sí, sí.
Era su casa. Y como son tan pequeños, pues hay veces que viven casi más tiempo el periodo de enfermedad en una casa ajena, como es la casa Ronald McDonald, que en su propia casa.
Claro.
Pues bueno, se dan testimonio, y luego hay gente que a lo mejor también ha recaído en su enfermedad y ha tenido que volver años después, pues vuelven con otra cara, dicen, bueno, pues oye, tengo que volver otra vez a un tratamiento, pero sé que vuelvo a estar en un sitio que me gustó desde el principio.
Y que lo conocen, claro.
Y que lo conocen perfectamente. O sea, uh-huh, que en ese sentido, testimonios es una de las cosas que más tenemos, y es también, por otra parte, lo que más llena a la gente que está trabajando, tanto a los voluntarios como al propio empleado de la fundación.
Claro. Pues José Antonio García, director de la Fundación Ronald McDonald, muchísimas gracias por hablar con nosotros, pero sobre todo por el trabajo que hacéis y para dar esta ilusión y esta esperanza a los niños que se alojan en vuestras casas. Y al final es lo que comentas, lo hacen sus hogares, se convierten en sus hogares y les hacéis un poquito más amena esta estancia fuera y lejos de su hogar común y normal de toda la vida, y tanto a ellos como a sus familias pues les hacéis un poquito más fácil esta enfermedad. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y contarnos las historias.
Muchísimas gracias a vosotros en nombre de la Fundación Infantil Ronald McDonald.
Gracias. I continuem d'aquí no res per parlar de mosquits, que sembla ser que la sequera ens ha eliminat una mica gran part d'aquests, però les pluges dels últims dies els ha fet aparèixer.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
9J, Europa ante su futuro. No te pierdas la última hora de las elecciones en COPE y en COPE.es.
Y desde las 9 de la noche, entérate del resultado de las votaciones en un programa especial con Ángel Expósito.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Y fórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem, els mosquits aquest any faran acte de presència tot i la sequera. Les pluges que hem tingut els últims dies sembla ser que els ha fet aparèixer de nou. Atenció. Atenció al que expliquem ara perquè l'olor del sabó que fa servir et fa més o menys atractiu pels mosquits. Sí, això és el que diu un estudi dels Estats Units. Fins ara sabíem que el seu ús canviava la percepció que tenim de l'olor corporal dels altres, però que no teníem ben clar del tot és que aquests productes també canviaven la manera com els mosquits ens percebien a nosaltres com a possibles preses, mentre que alguns sabons els atrauen, d'altres, en canvi, els repel·leixen. Sobre tot plegat, volem parlar amb la vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, la Marta Alcalde. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Marta, clar, tothom fa una olor diferent, fins i tot després d'aplicar-se el mateix sabó, no?
Sí, bueno, la veritat és que tots nosaltres fem un olor, no? Desprenem un olor i és diferent. Cada persona en té el seu característic. Llavors, en funció de quan utilitzes un sabó, depenent del teu olor, no, corporal, doncs la barreja, diguéssim, que farà que l'olor que quedi final sigui diferent. Per tant, a lo millor, arrel d'aquest estudi, no, doncs potser hi ha això, no, sabons que, o persones que utilitzen el mateix sabó, doncs, es creguin o no es creguin.
Clar, exacte. Si una persona utilitza un sabó que és el mateix que un altre, no, no té per què olorar igual, sinó que també hi ha diferències, encara que sigui el mateix sabó, per l'olor pròpia que ja té cadascú.
Sí, de cara... o sigui, això, bueno, la centra més o menys s'ha sapigut, no, que els mosquits es sentien atrets, no, per l'olor de les persones. Llavors, per què alguns els hi piquen i altres no? Doncs depèn una mica del nostre olor, bueno, de l'olor que nosaltres desprenem. I que, bueno, que ve arrel d'una, bueno, pues sèrie de substàncies que nosaltres desprenem a través de la pell per la transpiració. Llavors, clar, això nosaltres no, bueno, ho podem notar, però no tant com els mosquits, i entenc que ells són molt més sensibles. Llavors, aquest estudi que fas menció, el que feia una mica és veure això, no? Quins sabons amb la mateixa persona, bueno, amb diferents persones, doncs un mateix sabó com actuava i tal. El que aquí també s'hauria de... No, jo crec que això són temes que són com molt preliminars, no? Que potser encara es necessita més estudi, i també seria interessant, no, veure això que estem dient, no, de com al final també varia una mica la barreja del olor del sabó amb l'olor de la pròpia persona, no? que farà que això pugui anar cap a un cantó o cap a un altre, i també el tema de quant de temps perdura l'olor del sabó, no? a la persona.
Exacte.
Perquè al final tu quan et dutxes, doncs quan surts de la dutxa sí que fas molta olor, però a mesura que passen les hores, doncs aquest olor es va barrejant amb el teu i amb altres olors de l'ambient, no? I al final es dilueix i es perd completament. Per tant, o sigui, sí que potser amb aquest estudi, no, s'ha vist que hi ha olors que treuen més i olors que treuen menys, però bueno, tot s'ha de fer una mica, bueno, que és un estudi, no? O sigui que després extrapolar aquestes condicions a la vida real, pues, no tenen per què ser exactament igual.
Exacte. Perquè, clar, si ho encarem de cara al tema d'aquest de les olors, no, com parlàvem fins ara, quines olors podríem dir que atrauen més els mosquits?
Bueno, a veure, jo d'això sempre, bueno, s'ha pensat, no, que els mosquits, determinats olors unes flors o algun... Perquè els mosquits també, bueno, viuen en un medi natural, no? I a més de menjar, bueno, de picar-nos per agafar la nostra sang, doncs també s'alimenten de, bueno, pues de les plantes, del nèctar de les plantes i així. Llavors, hi han de tenir unes plantes, doncs, que potser també s'hi atreuen. Llavors, per això sempre es diu, no?, que quan et poses perfums, doncs és més fàcil que els puguis atreure, o quan et poses, doncs, bueno, la roba de colors, no?, perquè també és una manera com de treure'ls. No sabria dir-te exactament quin dolor, saps, si la bandes i tal, o qual donaria més atracció, perquè això encara no sé si hi ha estudis que diguin exactament amb molta fiabilitat quin.
Mm-hmm. Els colors de la roba també influeixen, en aquest cas?
Sí, normalment això, doncs, pues això una mica el que deia, no? Els colors vius o així, pues potser atreuen més, i en canvi colors que siguin més suaus, bueno, pues, o més clars... Pues,
són més neutres, no?
Pues, exacte, més neutres, perquè al final tu, si t'estàs movent i vas amb un color vermell, pues, segurament, doncs, ells, a part de per l'olor, pues, la vista, no?, també els hi deu atreure. Llavors, si és un color més neutre, pues, per tant, és desapercebut.
Clar. Si una persona resulta molt atractiva pels mosquits i, en canvi, doncs, utilitza un sabó que no sigui tan atractiu per ells, o colors de la roba, com dèiem ara, més neutres, podria fins i tot evitar que els mosquits se l'apropessin, encara que ella, per naturalesa, doncs, sigui una presa fàcil, en aquest cas?
Bueno, jo crec que en aquest cas, com que tot això encara està una mica en estudi, no?, doncs seria una mica agosarat de dir, no?, que determinats sabons poden fer que no piquin els mosquits, o que et piquin. I, per tant, jo el que sí que crec és que la persona que sàpiga que, bueno, perquè ja ho té l'experiència, no?, que de cada estiu, doncs, li piquen molts els mosquits, doncs que aquesta persona, doncs, independentment del sabó que utilitzi o de la roba que utilitzi, doncs ha de posar mesures, no?, per evitar aquestes picades. O sigui, amb això el que vull dir és que tots els estudis aquests que s'estan fent, doncs, van encaminats, no?, a saber una miqueta més de com funcionen els mosquits i de com es senten atrets per nosaltres, però que de moment encara hi ha molt recorregut i encara s'ha de fer molt més estudi per poder una mica anar més enllà en dir coses, no?, més específiques. Llavors, amb això, el més important és posar mesures preventives, o bé mitjans físics, doncs mosquiteres a casa, o bé evitant, no?, tot el que ja sabem de tenir l'aigua, bueno, l'aigua estancada, doncs, a les plantes al voltant de casa o així, per evitar la proliferació dels mosquits, i també, doncs, utilitzar repel·lents en el cas que vagis a l'exterior i que siguis una persona que realment, doncs, et piquen molt.
Mm-hmm. Els repel·lents, podríem dir que tots són útils per tothom?
Bueno, els repel·lents hi han de diferents tipus i bueno, no, o sigui, s'hauria de mirar en funció de cada persona, la franja d'edat, o sigui, no és el mateix, per exemple, amb els nens que amb les persones adultes. També és important, a l'hora d'escollir el repel·lent, a quina zona geogràfica estàs, no? A lo millor, si te'n vas a un viatge, pues, a una zona doncs, tropical, doncs allà necessites un repel·lent que sigui més potent, perquè allà hi ha mosquits que, bueno, que poden transmetre alguna malaltia, no? Que aquí no és endèmica i allà sí. I, per tant, no tots els repel·lents serveixen per tothom ni en tots els moments. O sigui, s'ha d'escollir una mica bé, no?, el tipus de repel·lent en funció de la teva situació.
Clar. I aquest estiu es preveu que hi hagi molts mosquits o tindrem menys?
Pues la veritat és que no sé molt bé, perquè jo no sé molt bé d'aquestes coses, però entenc que cada any n'hi ha molt. Realment ha sigut molt sec aquest hivern, però tampoc no ha fet gaire sec, per tant entenc que tampoc no s'haurà mort del tot. I ja m'ha semblat que escoltar gent, no?, que ara que ha començat a, bueno, ha fet primeres pluges ara aquests dies al darrere, doncs ja començava a haver-n'hi. Per tant, entenc que sí que continuarem com sempre, no? I tindrem bastantes picades. I llavors, al final, l'important això, evitar-les, i un cop que et piquin, doncs, posar mesures per evitar aquesta cuissó i aquestes molèsties que normalment generen.
Exacte. Ja us han arribat persones a la vostra farmàcia, imagino, no?, per preguntar sobre aquests... com evitar, no?, aquests mosquits ara que començarà l'estiu.
Sí, ara que comença l'estiu, sí, i a més, clar, també no només que comença la calor, sinó que també passen més estones a fora, hi ha les finestres obertes i tot, llavors això afavoritza que, bueno, a casa estan a fora, doncs entrin. Per això et deia, no?, en aquelles persones doncs, que siguin més sensibles a les picades o bé que els piquin molt, doncs tenir aquestes mesures de prevenció, el primer de tot, doncs, mosquiteres per evitar l'entrada, i després, doncs això, no?, roba llarga, de màniga llarga i ampla, amb colors clars, i l'ús de repel·lents en la part de pell que quedi exposada a l'exterior, bueno, que quedi lliure de roba. Mm-hmm. Llavors, d'aquesta manera, doncs, s'evita, no?, al màxim la picada, perquè al final, si són persones que tenen reaccions de sensibilitat importants, hi ha persones que potser els fan al·lèrgia, llavors, realment, doncs clar, això pot ser... Bueno, la molèstia és més greu, no?
Exacte. Imagino que l'edat no influeix, no?, en el fet de que piquin més o menys.
Bueno, a veure, als nens els hi piquen... bueno, al final piquen a tothom, no? Hi ha també un tema que es sol dir, no?, que és la quantitat de CO2 que nosaltres emetem a respirar. Llavors, per exemple, doncs les embarassades, el tenir més, bueno, les embarassades doncs, són com una mica més propenses a que els hi piquin, però al final jo crec que piquen a tothom, saps?, nens i adults, i l'únic que s'ha de fer doncs, és ser conscient, no?, de que aquests els mosquits estan allà i que s'ha de protegir.
Tractar-ho i evitar-ho abans de res.
Sí, sobretot intentar posar, abans de tractar, doncs sempre intentar posar mesures preventives.
Exacte.
No? Perquè, de fet, clar, t'evites ja també el que és el malestar, la picor, perquè al final clar. Ja sabem, no?, que quan pica, i el de gratar-se, doncs, bueno, doncs està malament, però clar, al final a vegades és com una mica inevitable.
Inevitable,
no?
Exacte. Doncs Marta Alcalde, vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Gràcies per parlar amb nosaltres. Esperem que no ens piquin molt els mosquits aquest estiu.
Pues
jo també ho espero. Vinga, gràcies. Adéu.
Adéu.
Un dels animals que més ens preocupen durant l'estiu són els mosquits. Les seves picades i els seus brunzits a mitjanit poden arribar a desesperar-nos, però aquesta situació sembla ser que podria tenir una aviat solució. Us imagineu què passaria si poguéssim saber on són els mosquits en tot moment? Doncs un projecte pioner, liderat pel Centre d'Estudis Avançats de Blanes, ha creat una aplicació amb un mapa interactiu que permet conèixer gairebé en temps real on són aquests insectes arreu d'Espanya. En parlem amb el codirector de Mosquito Alert i també investigador del Consell Director d'Investigacions Científiques del CESIF, el Frederic Bertomeu. Frederic, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, aquesta investigació uneix, per una banda, ciència ciutadana, no?, i també en Big Data, amb aquesta aplicació de Mosquito Alert.
Sí, exacte. Penseu que fer un seguiment d'aquests mosquits, de les poblacions de mosquits, en veritat el projecte està interessat en mosquits que són transmissors de malalties, tipus mosquit tigre, no? Doncs la dinàmica d'aquestes poblacions de mosquits és molt, molt heterogènia, no? Apareixen de repent, no?, quan hi ha pluja, quan hi ha molta calor, en llocs molt dispersos al mateix moment. És molt difícil traçar realment aquestes poblacions, no? Normalment ho fem posant trampes, no?, trampejant, però és difícil abastar un territori gran i necessites molt d'esforç humà en recol·lectar les mostres, identificar-les. Aleshores, una mica, l'origen d'aquest projecte és que pensem que els ciutadans ben informats, no?, amb informació de quins són els mosquits que ens preocupen a nivell de salut pública, i reportant allà de l'estiu, no sé, unes poques fotos de mosquits i també informació sobre les picades, que també els hi demanem a través de l'app, doncs podríem obtenir una informació molt útil.
hem estat treballant els últims anys i hem vist que aquesta informació ciutadana realment és superútil per generar aquests mapes, com uns mapes de calor, de l'activitat i de l'abundància relativa de la presència d'aquests mosquits.
D'aquesta manera, podríem dir que l'objectiu seria preveure, no?, aquestes malalties infeccioses transmeses a través d'aquests mosquits, no?
Sí, el primer que cal saber és on estan els mosquits, on i quan són més abundants. Penseu que amb aquestes dades doncs, ja podem fer després doncs, models més elaborats. Les dades ciutadanes les contrastem amb les dades científiques, els hi traiem els biaixos, perquè la participació ciutadana té molts biaixos, la gent ens posa la informació quan vol i quan pot, però tot això ho podem filtrar, no?, i generar aquests mapes de calor, que són la base per després fer uns mapes de risc d'aquestes malalties. Penseu que moltes d'aquestes malalties són virus, no?, que no estan, aquests mosquits transmeten virus com el dengue, el zika, el chikungunya, no són endèmics en el nostre territori. Però la gent viatja, agafa aquestes malalties en altres llocs del món i després quan arriba a Catalunya o a Andorra, per exemple, doncs arriba amb aquestes infeccions i s'ha de separar aquestes persones de qualsevol presència de mosquits, no? Per tant, saber si aquestes persones estan arribant amb aquestes febres en un moment on hi ha molt mosquit, en una ciutat o en un municipi on hi ha molt mosquit aquí i ara, és important. No només treballem científics darrere del projecte, sinó que hi ha l'administració pública. Treballem amb el Centre de Coordinació d'Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, treballem amb les comunitats autònomes, també, amb els departaments de salut a diferents escales territorials. És a dir, hi ha les persones competents per gestionar les poblacions de mosquits, que no som nosaltres, nosaltres som investigadors, generem aquests mapes són molt informatius per a aquestes persones que després han de gestionar aquest problema, que sobretot el control dels mosquits es gestiona a nivell de municipi, no? Territorialment la competència és del municipi, per mantenir aquestes poblacions al mínim, no? Més a ratlla possible.
Clar, aquestes incidències, no? La incidència d'aquestes malalties ha anat augmentant també de manera dràstica, no?, en les últimes dècades, en els últims anys, i també es deu, no?, a l'absència de vacunes eficaces contra la prevenció d'algunes d'elles. Això, en quina mesura ho podeu arribar a controlar? És molt complicat, no?
És un problema complex. Mira, ara tots venim de la pandèmia de Covid. Penseu que el 2019 hi havia un brot de dengue a tot Brasil, Centroamèrica, bestial, que hi ha una gran connectivitat entre Centroamèrica i Catalunya, per exemple, i també a tota la península, i que per tant, són problemes globals, de salut global, difícils de gestionar. Com deia, el que realment cal fer és intentar mantenir les poblacions de mosquits a ratlla. Sí que és veritat el que comentes, que aquest tipus de malalties se'n parla que estan reemergint, no? És a dir, per exemple, dengue n'hi havia hagut durant molts anys, centenars d'anys a la conca mediterrània, dengue i febre groga, per exemple, que són dues malalties que el mosquit tigre pot transmetre perfectament, existien de forma recurrent any rere any, no?, a les zones de la costa i zones portuàries, i es va poder erradicar. Aleshores, el problema d'ara és la suma de la globalització, on transportem els virus, els patògens, i també transportem els vectors, els mosquits, perquè l'entrada del mosquit tigre també té a veure amb la mobilitat humana a Europa, i altres mosquits que també busquem, com el mosquit del Japó, que es troba ara al nord d'Espanya, o el mosquit de Corea, que està al centre d'Europa i que també està envaint. Són mosquits que han arribat al continent europeu doncs en fase d'ou, viatjant amb mercaderies, sobretot, per exemple, amb pneumàtics, amb el transport de pneumàtics de cautxú, amb plantes ornamentals, i això fa que aquests mosquits puguin colonitzar i envair territoris a una velocitat molt més gran. Sí. Per tant, sobretot el fenomen es deu a la globalització i a la nostra mobilitat humana a escala global, que estem movent aquests vectors, que són vectors, són aquests mosquits que transmeten malalties, i també els virus. I això és difícil de controlar. I està fent que aquests virus i aquestes malalties vagin creixent a escala planetària, també.
Exacte. De quins mosquits parlaríem més aviat en aquesta aplicació, en Mira, aquest nou sistema?
En aquest sistema estem buscant ara com 5 espècies que són les que més preocupen a nivell europeu, que són... Hi ha dos grups diferents. No? Hi ha el grup, diguéssim, de mosquits com el mosquit tigre, d'acord? O sigui que són el grup Aedes, i el mosquit tigre, el mosquit de la febre groga,
que es diu Aedes aegypti, el mosquit de Corea, Aedes coreicus, i el mosquit de Japó, Aedes japonicus. Són cosins germans del mosquit tigre. El que ens sembla més perillós és el mosquit de la febre groga, que encara no ha arribat ni a Catalunya, no està en tota la península ibèrica, però que està intentant colonitzar des d'Àfrica, perquè és un mosquit que està a Àfrica i també està a Madeira, a la illa de Madeira, intenta colonitzar diverses vegades les illes Canàries. I aquest mosquit és un mosquit que és molt, molt bon transmissor de la dengue. I és, de fet, el mosquit que està generant tots els brots epidemiològics de dengue a Centroamèrica i a Sud-amèrica. I aquest mosquit, si entra a la península ibèrica o arriba a Catalunya o a Andorra, generaria un problema greu de salut pública. No? Per tant, aquesta aplicació el que busca és anticipar el problema. El primer que vegi un mosquit similar al mosquit de la febre groga, que l'aplicació mòbil hi ha fotos dels mosquits, a la pàgina web de mosquitoler.com hi ha tota la informació de quins mosquits busquem, doncs això és el que busquem, que una massa de participants motivats i informats ens pugui trobar aquesta agulla en un paller, que és un mosquit invasor que està aterrant de repente a la península i que realment és perillós a nivell de salut pública. Tenim aquests quatre espècies d'aeres, vale? I després tenim també el mosquit comú. Mm-hmm. Per què? Perquè el mosquit comú és un mosquit que sí que sabem que no està colonitzant, sinó que és comú a tota Europa, és a dir, el tenim a tot arreu, però és un mosquit que pot transmetre el virus del Nil Occidental. El virus del Nil Occidental és un cicle una mica diferent. És un cicle que el virus aquest està normalment resideix en ocells, en aus. El que passa és que aquests mosquits culex, que són el mosquit comú, no només ens pica a nosaltres, sinó que sovint pica també a aus, a ocells. I aleshores aquests mosquits es poden infectar picant a aus que estan infectades i després transmetre aquest virus del Nil Occidental a un humà. El que passa és que el cicle zoonòtic és diferent, és en zones més rurals, no es troben, perquè els ocells estan en zones més d'aiguamoll, en zones... Però sí que el que passa és que, per exemple, a Espanya, al sud d'Andalusia, aquest virus del Nil Occidental sí que resideix, és endèmic, s'està veient que cada estiu reapareix, i allà hi han tingut alguns problemes, no? A la zona de Huelva, sobretot, doncs, amb aquest virus, inclús per casos de persones infectades i algunes morts. Perquè estem parlant, com deies tu, són malalties que sí que s'està treballant amb vacunes. Per exemple, la vacuna del dengue també està cada cop millorant, però no són 100% efectives. Els virus s'escapen de les vacunes d'alguna manera. No tenim tanta sort, per exemple, amb la Covid, no? Perquè també la gent es faci càrrec de que a vegades realment s'ha tingut molta sort, no?, que trobessin la manera d'aturar la Covid amb un parell d'anys, perquè hi ha malalties d'aquestes, les meses per mosquits, que es porten molts anys treballant amb vacunes i no s'ha aconseguit resoldre al 100% el problema.
Exacte.
Un cas típic és el de la malària. La malària, per exemple, és un altre per mosquits, que són els mosquits dels anòfeles, que de moment nosaltres no hi estem treballant, i la malària no és un virus, és un protozou, és un altre tipus de patogen, però la vacuna de la malària mai s'hi ha estat treballant molts anys, hi ha hagut avenços, però aquest protozou és capaç d'escapar molt sovint de les vacunes. No?
Mm-hmm. I, de fet, un èxit que sí que ja podem dir que heu tingut és aquesta detecció a Astúries, no?, del mosquit del Japó, en aquest cas, que ha permès activar aquests protocols per controlar-ho. Això ja és un fet, no?, que ho heu pogut aconseguir i ara a seguir amb la resta, no?
Exacte. Això és un cas d'èxit, precisament, de per què un sistema d'alerta ciutadà pot funcionar. Justament això que dèiem, no? És trobar una agulla en un paller. El cas del mosquit al Japó, que el va trobar un ciutadà a la zona d'Astúries, i ara veiem que estem controlant el procés d'invasió i estem veient que està avançant cap a Galícia, val? Va ser un ciutadà que ens va enviar una foto. Aquestes fotos, quan els ciutadans les envien, hi ha un grup d'experts a tot Espanya i també europeus que estan validant aquestes fotos, les estan mirant i els hi donen una classificació i el ciutadà pot rebre després un feedback de dir, vale, sí, és aquest mosquit, aquest mosquit està molt bé, és una bona foto, l'hem identificat, és aquest. El que va passar a Astúries és que de sobte van veure una foto i em diuen, ostres, aquest mosquit s'assembla molt al mosquit del Japó. Què fem nosaltres? Parlem amb el Ministeri de Sanitat, els expliquem que hem vist una foto d'un mosquit sospitós en un lloc que suposa que no hi hauria de ser i hem d'anar al camp a comprovar realment que aquest mosquit està allà. Penseu que la nostra eina és una eina digital. Aleshores, una foto de mosquit per se no pot activar un protocol sanitari.
Clar.
S'ha d'anar després comprovar el terreny que realment aquest mosquit està allà. Vam anar-hi, vam parlar amb la persona
que és tot anònim. Li vam demanar perquè ens podem comunicar amb els ciutadans a través dels mòbils, doncs que ens envies més fotos, que ens digués on creia ell que estava aquest mosquit. Vam anar a aquella zona, vam conèixer el ciutadà. El ciutadà al final va sortir amb un article científic on tot això ho hem publicat i vam activar aquest control sanitari, que és el més important. Per tant, ara els municipis de les zones on hi ha el mosquit del Japó estan obligats a prendre mesures per controlar i gestionar aquestes poblacions.
Mm-hmm. Clar, i en aquest projecte, diguem, no?, en aquesta aplicació, hi pot participar qualsevol persona, no?, perquè parlem ara d'un ciutadà, no?, que va donar aquest crit d'alerta, així que qualsevol persona que es trobi amb algun d'aquests mosquits, doncs us pot posar, us pot donar la notícia, no?, us pot avisar en aquest cas, i vosaltres, doncs, actuaríeu.
Sí, exacte, és a dir, no busquem gent experta.
Clar.
I sabem que identificar mosquits és difícil per la gent normal. Sí que hi ha molta informació a la pàgina web de quin aspecte tenen, no?, quin look tenen i tot això, però jo animo a la gent a participar, encara que no sàpiguen si allò és ben bé un mosquit o no. Hi ha vegades que les persones s'equivoquen, hi ha altres insectes que semblen els mosquits i no són mosquits, però no passa res. Això forma part del procés de participació. Ells rebran després una notificació d'un expert entomòleg dient: ei, això és una típula, per exemple, que solen ser un tipus d'insectes que la gent confon molt amb mosquits, i no és un mosquit. No és el mosquit que busquem. Mira't aquesta pàgina web i veuràs una mica més quina forma tenen els mosquits, etcètera, etcètera. No? De manera que aprenen ràpidament una mica què és el que busquem. O aquesta foto està molt mal feta, no podem veure res, no? Intenta fer una foto millor i aquí t'expliquem uns trucs per fer fotos, no? De manera que qualsevol persona anònima, amb un parell o tres de feedbacks, pot anar aprenent què és la informació que realment ens interessa. I, de fet, hem vist, no?, que a mesura que les persones van participant, van millorant la qualitat de la informació que ens van donant. I això és molt bonic de veure.
Clar, al final és positiu, tot plegat. Doncs, Frederic Bartomeus, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos aquest procediment, no?, per tal de detectar aquests mosquits, i endavant amb aquesta aplicació i també endavant, no?, podem dir, per combatre, doncs, aquestes malalties infeccioses i evitar que arribin fins aquí. Gràcies.
Perfecte, moltíssimes gràcies per l'interès i una abraçada a tots. Cuideu-vos dels mosquits aquest estiu.
Igualment, gràcies. I ara volem parlar, ara que venen temps més assolellats, que el sol comença a fer efecte sobre la nostra pell, que ens comencem a treure capes, que comença a venir la calor i comencem a portar màniga curta, jerseis més escotats, no?, que deixen entreveure més la nostra pell, doncs ens volem parlar precisament de l'efecte que té aquest sol sobre nosaltres i el que pot produir. Una d'aquestes coses són pigues o taques a la pell, i moltes d'elles, sobretot les que surten de noves i que no tenim de per si en el nostre cos, són les que ens han de preocupar i les que hem de consultar amb un dermatòleg, perquè pot ser que el sol estigui tenint un efecte perjudicial a la nostra pell. Per parlar sobre el tema, per parlar d'aquestes pigues, en volem parlar amb la doctora Segura, que és dermatòloga de l'Hospital del Mar. Doctora Segura, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, en esta época del año empezamos ya a preocuparnos un poquito más, ¿no?, por los efectos que tiene el sol sobre nuestra piel, y uno de esos casos pues provocan aún más las pecas, ¿no? Sí que es cierto que hay algunas que ya las tenemos, ¿no?, de por sí, pero hay otras que se producen por este efecto del sol, ¿no?
Sí, así es. La mayoría de pecas, o lo que llamamos nosotros nebus melanocíticos, que son también quien los llama lunares, son lesiones benignas y algunas pues son las tenemos de toda la vida, incluso algunas son de nacimiento, y en general no tienen que darnos ningún problema. El problema es saber diferenciar de aquella peca, aquel lunar, que es diferente al resto y es el que puede ser tan maligno.
Uh-huh. Claro, ¿cuándo nos tenemos que preocupar? ¿Cuando nos salen de nuevos?
Sí, una lesión nueva en la edad adulta siempre es motivo de consulta, de saber qué tipo de lesión es. Hay lesiones benignas como las manchas de sol, o léntigos también, que son pigmentadas y son adquiridas y son benignas. Pero es verdad que alguna de ellas puede ser un melanoma. Entonces, la que será sospechosa es aquella que crece de una manera más rápida,
aquella que muestra unos colores irregulares, un contorno irregular, un poco la que es distinta al resto. Ese es un poco lo que llamamos el patito feo.
Uh-huh. Supongo que también hay que diferenciar entre manchas y pecas, ¿no?
Claro, y eso no siempre es una labor fácil, mucho menos para una persona no entrenada, ¿no? Y a veces incluso algunos profesionales pueden dudar entre cuál es la sospechosa. Las manchas normalmente son más homogéneas, a veces un poco más grandes, en zonas de exposición más crónica, como la cara, el escote, los hombros, en personas sobre todo que se han quemado. Pero estos lunares con un color un poco más intenso, sobre todo una coloración irregular, una forma irregular, y que a veces podemos apreciar en meses que cambian, esas son las que siempre tenemos que consultar.
¿En qué zonas son más comunes que salgan?
Bueno, la peca mala o melanoma, que es un cáncer de piel, que es del que estamos hablando, aparece en el tronco y en las extremidades. Sobre todo, se ha dicho siempre que en el varón aparecerá más en la espalda, en la mujer, sobre todo tener en cuenta en las piernas. Pero bueno, eso también va cambiando con los años. En la gente mayor a veces aparece en la cara como una mancha de sol, aparentemente normal, pero que crece y se hace muy irregular. O sea, que pueden aparecer en cualquier lugar, incluso en palmas y plantas, a tener en cuenta también.
Uh-huh. Y el tratamiento que debemos seguir, supongo que depende de la mancha, de la peca. ¿Hay que acudir rápidamente a un dermatólogo para que se ponga el profesional en marcha, ¿no? Y así evitar pues futuras enfermedades, ¿no?
Exacto. Cuando hay una lesión que es diferente, que nos está llamando la atención, hay que ir al profesional, al dermatólogo, para hacer un diagnóstico. Y esa persona es quien decidirá si es una lesión realmente sospechosa y se tiene que extirpar lo antes posible, o es una lesión que es banal, que es benigna, que es propia de la edad. Uh-huh. Incluso, pues, sobre todo, nunca hacer tratamientos con quemando con frío o quemando con láser en lesiones que no tienen un diagnóstico claro. Por eso siempre hay que ponerse en manos de buenos profesionales, de gente, de dermatólogos, sobre todo médicos expertos en ese campo.
Exacto. Las precauciones para evitar llegar hasta aquí, ¿cuáles serían? ¿Utilizar crema solar?
Sí, la crema es importante, pero no es lo único importante. Lo importante es minimizar la exposición al sol, sobre todo en ciertos momentos del día, en ciertas épocas del día y sobre todo desde muy jóvenes. En la infancia es cuando más hay que protegernos del sol, porque es cuando ese sol va a ser más dañino para las células de la piel y va a conferir mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel en el futuro. Uh-huh. En la infancia, en la adolescencia, en la juventud, hay que tener especial cuidado con esa protección solar, que por supuesto pasará por aplicar cremas de alta protección solar, pero también otras medidas, como son pues de entrar a evitar el sol de mediodía en verano, por ejemplo, eso es fundamental, estar en la sombrilla, llevar gafas, llevar sombrero, y si puede ser en niños, pues camisetas, y vamos a tener que estar al sol, en horas donde el sol realmente tiene una alta radiación. Uh-huh. Como es al mediodía.
¿Son más propensas a sufrir pecas o manchas las personas que ya tienen la piel pecosa, en este caso, que ya tienen pecas de por sí?
Sí, claro. La gente, sobre todo, esto va vinculado al fototipo, al claro. color de la piel. El fototipo que nosotros decimos, el 1, el 2, son fototipos claros. No tan comunes quizás en nuestro medio. En nuestro medio tenemos un fototipo intermedio, que es el fototipo 3. Estas personas tienen también mucho riesgo, porque son personas que se broncean, pero al principio del verano se queman, y son esas quemaduras las que nos van a dar ese riesgo. Entonces, está claro que la gente a más claritos, personas de fototipo más claro, tendrán más pecas, estas manchitas que aparecen ya en la infancia y tendrán mayor riesgo de cáncer de piel y de melanoma. Y estas personas normalmente también tienen más número de nebus melanocíticos, estas lesiones más redonditas, más oscuritas. Son distintos factores que cada uno de ellos nos confiere un riesgo. Y a veces nos encontramos personas que tienen todos estos factores. Son muy claritos, tienen pecas, tienen nebus, incluso antecedentes familiares o personales de melanoma. Estos son los de mayor riesgo.
Pues, doctora Segura, dermatóloga del Hospital del Mar, muchísimas gracias por hacernos esta radiografía de la piel, ahora que vienen tiempos con más sol, ¿no?, podemos decir, y con más calor, así que protegernos es la opción más adecuada para así poder evitar que nos pase cualquier problema con la piel, con las pecas y con las manchas solares. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
I d'aquí una estona encarem la recta final del programa per parlar de música amb un guitarrista que després de treballar amb grandíssimes personalitats de la música vol començar la seva carrera en solitari.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
La filosofia de Hansi Flick és molt bona per al FC Barcelona. Tàcticament, com juega, con la pelota, quiere mucha posesión con la pelota.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
La mayoría de las cosas que se pueden decir de la ley de amnistía se han dicho ya. Todo lo que hasta ahora se ha venido diciendo en la confección, en los trámites de esta ley, vale para hoy, que efectivamente es una ley que garantiza la impunidad a cambio de favores políticos, que crea desigualdad de la ley.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
En Pau Figueres ha estat guitarrista de molts cantants, ha anat a gires mundials i ara vol començar la seva pròpia trajectòria. Amb ell hem parlat. Hablar con un músico, presentar un músico que ha sacado su tercer disco en solitario. Él es Pau Figueras, uno de los guitarristas más reputados que tenemos en nuestra casa y que ha acompañado, atención, también, entre otros muchos artistas, a Alejandro Sanz en sus giras mundiales del año 2019 a 2022 y, como decíamos, entre muchísimos otros que han reconocido su talento. Pau, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Claro, es el tercer disco en solitario que... Pero llevas, es cierto, ya un carrerón por delante, colaborando con artistas a nivel internacional, ¿no? Haciendo giras mundiales y que te conocen y saben de primera mano cuál es tu talento, ¿no?
Pues sí, tengo mucha suerte de haber podido colaborar con muchos artistas y muy buenos todos. Sí, sí.
¿Cómo es la experiencia de, por ejemplo, estar en una gira mundial con Alejandro Sanz en el escenario?
Pues es realmente un sueño cumplido para mí, porque yo desde pequeño, yo toco la guitarra desde muy pequeño y ya desde pequeñito quería tocar con, pues, o sea, tocar la guitarra, ¿no? Tocar la guitarra solo en tu casa me lo pasaba fantástico, pero además acompañar, ¿no? Y veía estos artistas por la tele, por la radio, grandes artistas, y yo siempre había querido, pues, poder experimentar algo así, y ha sido, la verdad, un placer, un sueño.
Y ahora dices que quieres empezar tu carrera en solitario, ¿no? Este ya es tu tercer disco como artista individual, ¿no? Como artista propio. ¿Cómo es dar este paso, ¿no? Después de estar haciendo giras mundiales y aventurarte tú a empezar y ser tú solo, tú contigo mismo?
Sí, bueno, hace unos años que... Pues voy creando mi propia música y la voy publicando de manera... pausada, digamos, lentamente, me tomo mi tiempo, pues porque colaboro con varios artistas, ¿no? Y ahora, pues es un paso importante este tercer disco, yo considero que es más maduro creativamente, seguramente, y interpretativamente también. Entonces, es un placer poder presentarlo finalmente después de cocinarlo durante bastante tiempo, y lo hago realmente acompañado de músicos muy buenos que están en el CD y que la gente podrá disfrutar si los escucha. Está Ismael Alcina, un gran bajista de Cádiz, Ana Brenes, una cantadora muy buena de aquí, mi hermano Arnau Figueras a la percusión, está Marcos Marín, otro cantaor de Canadá súper bueno, y Yanis Obiols al piano. En fin, hay un grupo de conocidos, amigos, grandes músicos que también están en este disco.
Viene de familia entonces el talento por la música, ¿no?
Pues sí, somos dos hermanos y nuestros padres son músicos.
¿También?
Sí. Y entonces, bueno, la música es que no nos lo hemos ni planteado realmente.
Claro, ya antes de nacer ya sí. Escuchabas música, se puede decir, ¿no?
Sí,
ya la teníais ahí ya dentro de la piel, ¿no? Claro, decías que has cocinado el disco durante tiempo, los últimos 5 años, ¿no? Has estado sí. creando este último disco. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, del resto?
Pues este disco es más flamenco, yo diría, que eso es una palabra, o sea, se puede decir fácil, pero realmente hay algo más, más íntimamente ligado o respetando más la esencia del flamenco, a mi manera siempre, y es un disco más corto, realmente eso es una diferencia con los otros dos. El disco anterior, que se llama Nada Nuevo Bajo el Sol, era un disco de 1 hora, que
wow.
Creo que es un poco largo. Pero así me salió. Digamos que cuando me sale algo, realmente intento mantener o respetar la forma, ¿no?, original.
Uh-huh.
Pero este último disco ha salido pues de 1/2 hora.
Con esto has decidido compensar, ¿no? Y,
sí.
y lo que te pasaste del otro es en este hacerlo más cortito, ¿no? Se llama Latido. ¿Por qué Latido?
Pues Latido es por varias razones. Es una palabra que evoca algo. Evoca realmente el latido del corazón, ¿no?, de nuestro corazón, digamos, como especie humana, y de todos los corazones de los animales, digamos, que los que tenemos corazón, vamos. Y, bueno, básicamente el primer tema, que es el que estábamos escuchando ahora, al inicio, que se titula Latido también, aquí hay una técnica con la guitarra, con la mano derecha, que estoy golpeando, haciendo como un bombo continuo, uh-huh. mientras toco la parte central, digamos, de la pieza. Que esto viene a ser el latido, o sea, realmente muy ilustrativo de lo que pasa en la pieza, que es este golpe continuado, rítmico, siempre igual, como un mantra, y eso lo titulé así, digamos. Además, está dedicada esta pieza a mi luthier Arcadio Marín, que falleció hace 2 años o 3 años, que fue un muy repentino, entonces es realmente una dedicatoria de corazón a él, ¿no?
Uh-huh.
Y en la pieza también canta su hermano, que es cantador.
Anda.
Entre los dos hacemos un homenaje.
Un homenaje. Claro, ahora que me comentabas este latido, ¿no?, que lo haces a la vez que tocando la guitarra, al final es una creación tuya, ¿no? ¿Te lo has inventado tú esto? ¿Cómo lo haces?
No, realmente toda la percusión, yo utilizo una técnica muy percutiva, cada vez más tocando la guitarra flamenca, pero realmente viene de la técnica flamenca todo esto. Yo simplemente me lo apropio, digamos, y bueno, tampoco es que me lo apropie, pero lo hago un poco a mi manera, ¿no?
Pero lo has visto, has tenido el ejemplo de alguien,
sí.
¿no? En ese caso en que...
Sí, sí, sí. Los golpes, ¿no?, de la mano derecha están en el flamenco por todos lados y me encanta. O sea, la percusión en la guitarra flamenca es algo que me encanta.
Sí que es cierto que dicen que has puesto un captador de señal, ¿no?, debajo de la guitarra o bajo la tapa uh-huh. de la guitarra. ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué es?
Esto básicamente...
El lenguaje de músico esto
sí,
ya.
Sí, esto es una manera de... En realidad es muy sencillo. Esto solamente estoy explicando un poco más cómo activo el sintetizador. Que yo lo que estoy haciendo últimamente es como casar estos dos mundos de la guitarra flamenca tradicional, como instrumento, digamos, no como la toco, sino como instrumento, con el sintetizador. Activar un sintetizador con la guitarra. Y para esto, básicamente, hay que amplificar de alguna manera, bueno, hay que captar el sonido y mandarlo al sintetizador, y es una manera de, bueno, explicar básicamente técnicamente cómo se hace. Pero lo que quiero hacer con esto es poder dar, al mismo tiempo que toco la guitarra, poder crear otras texturas por medio del sintetizador, que claro, es un instrumento electrónico completamente. Entonces, me está gustando mucho y me está dando satisfacción artística, uh-huh. Creativa, poder hacer esto y en el disco está, en este disco está, en los anteriores no está, es otra diferencia.
Y el hecho de que hayas querido hacer flamenco en este disco, ¿Te viene de alguna parte? ¿Tu familia, por ejemplo, que decías que son músicos, se dedicaban también al flamenco o es algo que has querido experimentar recientemente?
Pues no, el flamenco he tirado yo millas con el flamenco. Realmente en mi casa se escuchaba flamenco, pero se escuchaba todo tipo de música. Uh-huh. Entonces el flamenco no era más especial. Entonces a mí me cautivó, porque la guitarra me cautivó, entonces todas las músicas en que la guitarra es una protagonista que da mucho juego en el flamenco, claro, es que es bueno, sí, sí. Vamos, es como fundamental. Entonces me tiré
de lleno, ¿no? Y empezaste a innovar en ese aspecto. El hecho de que hayas empezado tu carrera en solitario, a la vez te permite seguir, imagino, colaborando, ¿no?, con esos artistas. ¿Qué te han dicho? ¿Te han opinado al respecto? ¿Te han dicho en algún momento, oye, esto especialmente me gusta, ve por aquí que te irá mejor? ¿Te aconsejan de algún modo, no?
Bueno, por suerte el feedback, digamos, siempre ha sido muy bueno y me han animado realmente. Uh-huh. Me han animado a buscar mi propia voz artística, digamos.
Uh-huh. ¿Y habrá gira próximamente tuya?
Sí, hay algunos conciertos ya y habrá más conciertos durante el año y el año que viene también. O sea, yo soy un artista, digamos, que no quemo el cartucho enseguida, ¿sabes? Porque lo tengo que trabajarlo lentamente. Entonces, este disco pues va a dar sus frutos en, bueno, los próximos meses y el año que viene también.
¿Y te gusta estar encima del escenario, no?
Sí,
mostrarle,
bueno,
al público...
O sea, sí, pero también estar encima del escenario... conlleva sus nervios y su...
¿Te gusta más la parte de creación que no la de ya presentarlo o no?
No, igual un equilibrio, uh-huh. Pero sí que es cierto que en el escenario, cuando presento mi propio proyecto, mi propia música, cuando lo que estoy tocando es realmente mi propia música, los nervios aumentan radicalmente.
Impone más, ¿no? Sí. Que no va a hacerlo de temas, sí, de otro artista.
Sí, realmente sí.
Pues este es Latido, el nombre no lo puedo indicar mejor, es su último trabajo, el tercer disco en solitario de Pau Figueras, que hemos tenido el placer de tenerlo aquí con nosotros, que ya, como comentábamos antes, ha colaborado y ha estado en giras mundiales acompañando a otros artistas y también, por ejemplo, a algunos como Alejandro Sanz, como comentábamos en un inicio. El feedback, como él dice, es súper positivo, ¿no?, de parte de todos ellos. Y aquí también nos lo ha transmitido. Así que, Pau, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas
y
gracias.
Y por contarnos la música que estás haciendo y la que vas a hacer también a partir de ahora. Gracias.
Muchas gracias.
I atenció amb el que expliquem ara, perquè el Tribunal Suprem ha descartat que les antigues parades d'ocells de la Rambla de Barcelona puguin ser declarades Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya. El Tribunal ha rebutjat un recurs de la comissió promotora d'una iniciativa legislativa popular contra la decisió de l'Ajuntament de Barcelona per desallotjar aquests tradicionals punts de venda d'animals domèstics. La sentència considera que el recurs ha perdut el seu objecte després que el Tribunal Constitucional no va admetre el recurs d'empara dels ocellaires per recuperar les antigues concessions. Sobre el tema i perquè ens expliqui com ha anat tot plegat, en parlem amb el portaveu dels ocellaires, el Javier Cuenca. Javier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'aquesta... que s'ha descartat, bàsicament, no?, les antigues parades d'ocells de la Rambla de Barcelona, que no poden ser declarades patrimoni cultural... I tot això suposo que deu tenir tant gent a favor com a gent en contra, no?
Bueno, en el meu cas només hem trobat gent a favor, perquè vam aconseguir l'única iniciativa legislativa popular que va sorgir al llindar de les 50.000 signatures vàlides. Llavors, en qualsevol cas, nosaltres el que estem demanant és el reconeixement immaterial del que van ser, en una altra època, lògicament, les antigues ocelleries. No estem parlant ni molt menys de que els animals tornin a ser engabiats al mig de la Rambla. Estem parlant d'una altra època, no molt llana. Segurament molta de la gent que s'està escoltant, doncs, ostres, pues sí, a mi el meu avi em va comprar un peix, em va comprar un... Vull dir, al final tothom té una vinculació amb aquestes ocelleries. Mm-hmm. Jo sempre li dic a la gent La teva mirada i la meva en algun moment s'han creuat. Tothom ha baixat a la Rambla a mirar els animalets. En una altra època, evidentment.
Clar, i com ha sigut ara tot això plegat, ara que s'hagi decidit això, suposo, i em consta que ha passat també per diferents fases, no? Que, per exemple, el 2021, l'aleshores alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va ordenar eliminar aquestes paradetes, després, el 2022, bueno, han anat passant una sèrie de coses fins a arribar, fins al dia d'avui, no?, que el Tribunal Suprem ja ha anunciat això.
Sí, pues, és tot una mica farragós, intentaré resumir-ho, però vull dir, el que hi ha hagut és un pronunciament del Tribunal Suprem respecte a la inadmissió del Tribunal Constitucional a que siguem declarats patrimoni cultural immaterial. I tot això ha succeït perquè un cop hem aconseguit aquestes signatures, les que feia esmena, doncs el Parlament, per motius polítics en aquest cas, bueno, sobretot per motius polítics impulsats pel Partit Socialista i per En Comú Podem, doncs van tombar aquesta iniciativa popular, o sigui, el que la gent va dir que havia de ser debatut, només debatut, en seu parlamentària, doncs aquests dos grups parlamentaris van influir en la resta de grups, suposo que per una mena de canvi de cromos, perquè aquesta iniciativa no prosperés. I repenso que prosperar no vol dir que les botigues es quedessin, sinó que s'obrís en seu parlamentària un debat sa, on es convidessin a historiadors, urbanistes, tota mena d'experts per decidir si aquestes parades mereixien ser declarades patrimoni cultural immaterial. No sé si he donat moltes voltes.
No.
Al final, ha estat una decisió política que encara té recorregut, vull dir, com va sortir en alguna altra mitja, això no és un punt final, ni molt menys. Nosaltres estem estudiant la manera també que és un reconeixement a tot el que va ser el mercat dels ocells per altres vies, i aquesta decisió també no està motivada, aquesta decisió del Parlament, simplement ens van dir que no, i no, quan es rebutja una iniciativa legislativa popular s'ha de donar una motivació, doncs mira, això no es pot fer perquè no hi ha diners, això no es pot fer perquè és inconstitucional, no? Vull dir, com va passar, per exemple, amb la decisió de d'aixecar la suspensió de la declaració d'independència, no? Vull dir, va haver un raonament, una motivació. En el nostre cas, simplement ens han dit que no. I clar, respecte a aquesta no resposta, doncs nosaltres encara podem anar, per exemple, al Tribunal Europeu de Drets Humans. Tenim moltes vies encara.
Clar, tot això, a més, coincideix també amb la reforma de la Rambla, no? Amb aquestes obres que s'estan fent amb aquest inici, no?, de la gran reforma de la Rambla i una sèrie de canvis que hi haurà.
Sí, això és cert també. El que passa és que aquesta decisió no anava sobre si nosaltres tenim dret o no a estar a Rambla, no? Aquest altre procés judicial, en el meu cas almenys, està encara en un tribunal de primera instància, en fase probatòria, vull dir, encara no hi ha hagut sentència, i si hi hagués no serà ferma, perquè encara podríem anar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I per dir-ho així, vull dir, o sigui, és veritat, paral·lelament s'està fent una reforma que era molt necessària, però al igual que, per exemple, els turistes o els quiosquers, nosaltres considerem que tenim tot el dret a ser-hi, per tant, no és quelcom que ens amoï. Sí que és veritat, i voldríem aprofitar aquesta reforma i sobretot aquest conflicte, ja fa 15 anys que, tot i que, tal com bé has dit, el 2021 i el 2022 s'ha accelerat, però fa molts anys que això, bueno, des del moment que hi havia ocells, a la que van deixar d'haver-hi, va esclatar aquest conflicte, doncs sí que voldríem aprofitar que hi ha una reforma per intentar tenir un diàleg real amb l'Ajuntament per trobar una solució, perquè al final som 100 famílies que estem aquí treballant, algunes de les quals porten generacions, vull dir que no és la manera de fer les coses. Vinga, vaig a desnonar-vos. I a més, que vingués d'una figura com la de Colau, encara ens va sorprendre més.
I què creieu que passarà a partir d'ara?
Doncs, clar, no t'ho sé dir. Per part nostra, ens sentim en ple dret de seguir a la Rambla i intentarem seguir demanant cada cop que tenim una oportunitat, com és el cas ara mateix, d'adreçar-nos a l'Ajuntament i dir que, sisplau, que algú vingui a parlar amb nosaltres o que en rebin, en qualsevol cas, i que hi hagi un diàleg per arribar a una solució, sigui la que sigui, ja sigui marxar de la Rambla, ja sigui tornar a fer una remodelació, canviar les concessions, però vull dir, al final, crec que un mercat que ha estat tan històric no pot acabar d'una manera tan brusca i sense buscar un acord, que no, jo no hi veig cap problema en trobar un acord.
Doncs Javier Cuenca, portaveu dels Ocellaires, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos la teva visió i la vostra visió al respecte sobre el tema, i estarem pendents, veurem què passa a partir d'ara i finalment com queda la cosa. Gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Tots estarem d'acord en que el vermut són els amics, la família, la xerrada i la complicitat dels diumenges assolellats a la terrassa del bar. Aquells moments en què la vida, per un instant, transcorre de mica en mica. Amb això, jo també hi estic d'acord, però la definició com a tal és dels Premis Binari, que ja fa 9 anys que premien els millors vermuts catalans. Avui, de fet, volem parlar precisament amb el director d'aquests premis, el Ramon Roset. Ramon, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, el sector del vermut a Catalunya ja suma al voltant de 50 elaboradors i també un centenar de referències al seu mercat, no? És cada vegada més ampli.
Sí, sí, sí. El sector del vermut a Catalunya és un sector que està floreixent, en ple creixement. Cada cop hi ha més vermut al mercat, perquè s'ha de... Bueno, hi ha una circumstància de mercat que és que des de fa uns anys s'ha recuperat el costum de fer el vermut, i per tant hi ha més demanda, i això fa que els vinguin més cellers i elaboradors de fer-ne.
Clar, estem parlant de que és un món cada vegada més ampli, no? I en general podem dir que té cada cop més adeptes al nostre país, i en particular també als vermuts catalans, no?
Sí, sí, sí. El que et deia, aquí hi ha un boom del vermut, estan apareixent establiments, o sigui, vermuteries, és a dir, bars que s'especialitzen en l'hora del vermut, que cada cop ofereixen una oferta més àmplia, i sortosament ho estan fent amb vermuts catalans. Per tant, és allò d'anar a la vermuteria o al bar a fer un vermut i que t'ofereixin vermuts foranis, sinó que cada cop n'hi ha més d'elaborats a casa nostra.
Mm-hmm. Com va començar aquest boom, aquest èxit del vermut català?
Doncs és molt... Mira, és curiós perquè la tradició de fer el vermut a Catalunya és molt antiga i es va perdre durant els anys 80-90, es va perdre... I després, de manera gairebé espontània, va tornant a créixer, també coincidint amb que alguns elaboradors de vermuts doncs, van començar també a reforçar les marques que tenien i treure nous vermuts, i això va fer que s'arrelés una altra vegada la tradició, no? I llavors ens portem ara pràcticament 10-12 anys on el vermut està creixent cada dia més.
Mm-hmm. Què és el que més caracteritza aquests vermuts?
Bueno, els vermuts catalans, una de les coses bones que tenen... Bueno, el vermut és una base vínica que després s'hi posa donzell, que és la herba màgica que fa que un most encapçalat amb alcohol es converteixi en vermut. Però el que caracteritza bàsicament els vermuts catalans és que els botànics, que són les herbes amb què després s'afegeixen aquest preparat a guanyar el donzell, doncs connecten directament amb la realitat de l'entorn on s'ha fet el vermut. És a dir, si un vermut està fet en una zona i s'han fet servir els botànics de la zona, aquell vermut és molt característic de la zona. Llavors això dona que Catalunya tingui una gran riquesa de vermuts, perquè tenim una gran riquesa de diferents realitats naturals.
Mm-hmm. Abans comentava a l'entradeta, no, a la introducció, de que els vermuts són la família, són els amics, són els diumenges, no? Per exemple, també de vermuts. Vosaltres sou els que em vau fer precisament aquesta definició. Imagino que hi esteu plenament d'acord, no? Com és aquesta tradició, diguem, d'aquesta festivitat amb la família, amb els amics i els dies festius?
Bueno, és que així és com bàsicament va néixer el vermut, no? El vermut va néixer a Barcelona quan les classes benestants, principis del segle XX, les classes benestants, sortint de missa, anaven a prendre algun aperitiu abans d'anar-se'n a dinar, i aquí es va començar a prendre el vermut. I el vermut com a beguda. Llavors això va donar nom a l'anar a fer el vermut, no? Mm-hmm. Llavors sempre eren... El vermut ja va néixer en un entorn de relació social, és a dir, de l'acte en què les famílies es reunien, anaven a missa, i sortint de missa doncs anaven a fer un petit refrigeri, van anar-se'n a fer el dinar o a dinar al restaurant. Per tant, ja va néixer en un entorn, diguem-ne, de familiar, i després doncs, s'ha anat desenvolupant, que això ho has fet amb els amics, ho has fet amb la parella o amb qui sigui, no? Per tant, el vermut és un acte social en si mateix.
I tant, exacte. I que parlem dels Premis Binari. Mm-hmm. Què són aquests premis i des de quan també estan, diguem, en actiu?
Bueno, tu mateix ho has dit, aquest any hem celebrat la 9a edició. Els Premis mm-hmm. Binari neixen fruit de voler recollir Nosaltres els Premis Binari, diguem-ne, vam començar fent els Premis dels Vins Catalans, que aquest any hem arribat a la 11a edició, i després ens vam donar compte que part del món del vi i dels escumosos també havia la realitat de Catalunya creixent dels vermuts, i vam entendre que se'ls havia de donar veu i també se'ls havia de posar en valor, no? Si igual que els Premis Binari de Vins pretenen posar en valor el vi català i que es consumeixi vi català a Catalunya, vam entendre que tenint la riquesa que ja començava a veure's fa 9 anys de vermuts catalans a marques històriques, que ja feia, bueno, que estaven des del principi i que s'estaven molt introduïdes, doncs que havíem de fer doncs, també defensa del vermut català, i per tant els premis neixen per posar en valor i donar a conèixer els vermuts catalans perquè es consumeixin a Catalunya, no? Llavors, bueno, això fa 9 anys i cada any doncs, hem anat creixent amb referències, i els premis són això, els elaboradors inscriuen els seus vermuts al premi i un parell de tastadors professionals, sommeliers, enòlegs, experts en el món de la cocteleria, etc., doncs tasten absolutament a cegues les mostres que es presenten i valoren les que més els agraden.
Mm-hmm. Aquest any ja s'han fet, encara no? A quina època de l'any es fan normalment?
Sí, sí, aquest any ja ho hem fet. Aquest any, bueno, diguem-ne, per les circumstàncies de l'any, que era any electoral, i com que a vegades els premis van lligats amb, diguem-ne, a algunes ciutats, en aquest cas el Binari dels Vermuts va molt lligat a Reus, que és la ciutat que els ha acollit els últims anys. Uh-huh. Doncs els vam fer el mes de febrer, però normalment ho fem a la primavera.
D'acord, d'acord. I qui ha guanyat?
Doncs aquest any el millor vermut de Catalunya ha estat un vermut elaborat al Priorat, que es diu el Raval de Barcelona, que és del celler Ronadelles, que és un celler doncs, que està a la comarca del Priorat, i el seu vermut doncs, va ser el més valorat per tots els jutges. No? Ell va guanyar el de la seva categoria, que era el millor vermut negre, però després de totes les diferents categories es tria el millor, i en aquest cas els jutges van determinar que el Raval era el millor vermut català d'aquest any.
Mm-hmm. I a Reus, de fet, com comentaves, és on es fan els premis, però també és on es va crear el primer museu del vermut del món, no?
Correcte. Museu en un fantàstic edifici, que és l'Estació Enològica, que és un edifici modernista, que a més va acollir el tast final. És un dels llocs pioners en l'elaboració del vermut, no? I allà doncs, també es va crear doncs, el primer museu del vermut, efectivament.
Uh-huh. Ara imagino, Ramon, preparar ja la propera edició d'aquests premis, oi?
Correcte, sí. La propera edició serà la desena, i com que ja farà 10 anys, doncs per nosaltres és una edició molt especial, no? I el que intentem, doncs ja hi estem treballant, i treballarem doncs, tot l'any encara, per aconseguir que aquesta edició, la desena, sigui la que puguem arribar a tastar més vermuts. És a dir, la idea, l'objectiu que tenim ara mateix, ja veurem si ho podem aconseguir o no, és fer el tast de vermuts catalans més gran de la història.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Estarem pendents a veure si s'aconsegueix aquesta xifra, no? Que segur que sí, perquè amb l'èxit que té el vermut aquí a Catalunya, doncs es podrà fer una celebració gegant, podríem dir, segurament.
Esperem-ho.
Ramon Roset, director d'aquests Premis Binari, gràcies per parlar amb nosaltres del vermut i del vermut català. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins aquí l'actualitat de la setmana, que acabeu de passar un molt bon diumenge, i nosaltres tornem el proper aquí, a la mateixa hora, al matí del cap de setmana. Gràcies per la confiança.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.